Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
Deu i 13 minuts, segona hora d'aquest matí. Nosaltres d'avui, dimarts 11 de març del 2008, se celebrava ahir sessió ordinària de ple municipal, la sessió d'aquest mes de març. Entre els punts de l'ordre del dia, ho hem comentat fa un moment, la nostra tertúlia era una qüestió de tramitació administrativa gairebé, el donar a conèixer el nom de la nova composició de la comissió de la Festa Major, i agrair també als membres de la comissió de Festa Major que fins ara han tingut les funcions d'organitzar la festa per excel·lència de Sitges. Això era un tema col·lateral, però també la reforma de les estacions de bombeig i aquestes obres que començaran la propera tardor, que ja ens havia comentat en el seu dia el regidor Josep Urriols, i la qüestió del mapa sònic i de l'aplicació de la normativa d'acord amb els sorolls que genera hores d'ara Sitges, que ens comentava en Joan Totusaus a partir de la roda de premsa que la setmana passada van fer Armand Paco i també Gavi Serrano per presentar els punts més destacats de l'ordre del dia. Però està clar que van passar més coses i les resumirem a partir d'ara. Joan, bon dia, bona hora.
Bon dia, Vicenç. Efectivament, si el ple d'ahir es definia de tràmit, va durar ben bé 3 hores i alguna coseta més. Doncs clar, per un ple de tràmit que hi havia pocs punts, déu-n'hi-do el que va allargar-se. No va allargar-se d'una manera, no va ser un ple espès, sinó que es va anar desenvolupant. El que passa és que tots els punts van mereixer comentaris, i anirem molt aturant-nos, perquè doncs tenim talls de gairebé tots els punts, fins i tot doncs tenim algun... No tenim gravat en l'apartat de preguntes, però també hi va haver doncs algun aspecte en les preguntes finals que també mereix algun comentari. Però, si et sembla, anem com sempre per ordre cronològic, i començaríem per l'aprovació de l'estimació parcial presentada pel senyor José Luis Cases Beltrán i aprovació definitiva dels plecs de clàusules administratives particulars que ha de regir com a llei fonamental en l'adjudicació del concurs obert per l'adjudicació d'un contracte de concessió de manial per la construcció i explotació d'un equipament públic clau de zero. Aquest anunciat tan embarbussat és... el concurs del camp d'aigua dolça. Agrairíem que doncs en els anunciats hi figurés amb una miqueta més de claredat sobre del que van els punts, perquè així seria més fàcil de xifrar-ho, però en qualsevol cas és el concurs d'adjudicació per al futur equipament que ha d'ocupar l'actual camp d'aigua dolça. Això va mereixer una prèvia que no havíem vist mai en un ple, o mai, o no la recordem, com a mínim en els últims anys. Que és que quatre grups de l'oposició, quatre no tota, quatre grups de l'oposició, varen presentar una esmena en el punt. Això és una fórmula legal que permet doncs votar prèviament si s'introdueix o no l'esmena abans de portar el punt a aprovació. Aquests quatre grups eren Convergència i Unió, el Partit Popular, Esquerra Republicana de Catalunya i Acció per Sitges. Nou Horitzó es va desmarcar i es va abstenir, fins i tot sentirà en Lluís Mercè, doncs, que explica que aquest tema doncs ja ha estat tractat i tot i que no està d'acord en algun dels usos que podria dedicar-se en aquest camp o en aquest equipament futur del futur del camp d'aigua dolç, doncs igualment s'abstindria el grup de Nou Horitzó. Va ser, en aquest cas, Miquel Forns, la persona que en nom
de representació
de Convergència i Unió i també dels altres tres va llegir aquestes dues esmenes que feien referència a les dues principals crítiques que aquests quatre grups de l'oposició han fet al projecte, aquest concurs d'adjudicació. Per una banda, l'ús, tractar de, és a dir, posar una clàusula que permeti especialment puntuar temes d'interès públic i sobretot interès social.
Uh-huh. O sigui que hi hagi una certa preferència perquè el camp d'aigua dolça s'hi pugui posar un equipament de caire social.
Per una banda aquest. I per una altra banda el tema del cobrament de l'entrada. saben que en principi els primers 7 anys s'ha de pagar és a dir, l'adjudicatari, el concessionari haurà de pagar la major part del preu de la concessió, i aleshores fins als 50, doncs una petita quantitat, entre cometes, petita quantitat anual fins a complir el límit dels 50 anys de la concessió. El que proposaven els grups aquests quatre grups de l'oposició és que repartís proporcionalment en tot el període de la concessió, actualitzant l'IPC cada any. Això és el que proposaven els dos grups. Resposta a això, per una banda, Jordi Baget, l'alcalde, va dir, doncs, per respondre a Miquel Forns, que no es tracta d'un crèdit encobert sinó de finançament real. Miquel Forns havia esmentat que la fórmula buscada en el fons és un crèdit encobert per finançar les necessitats actuals de l'Ajuntament. I per una altra banda, a continuació, Armand Paco, el regidor de Territori, va comentar que en qualsevol cas això, que no són crèdits encoberts, sinó que s'han de buscar recursos, que les empreses petites també hi poden accedir fent una unió temporal d'empreses, i per tant, doncs, que l'elevat cost que s'ha de, doncs, l'elevada despesa inicial, doncs, pot ser subsanada buscant fórmules d'unió entre les empreses, i que efectivament es fa una gestió financera, és a dir, es busca un equipament que pugui ser per avui. En qualsevol cas, Armand Paco també va criticar en els grups de l'oposició el fet d'haver presentat aquesta sol·licitud d'esmena 6 hores abans del ple, és a dir, que sense gaire temps perquè l'equip de govern pogués estudiar finalment, doncs, per prendre una determinació, perquè el mateix Armand Paco deia que algun dels aspectes que, doncs, s'apuntaven podia ser com a mínim interessants per poder-lo estudiar, però que, doncs, cap dels grups de l'oposició havia presentat cap al·legació durant el període d'exposició pública d'aquest punt, i per tant, doncs, considerava el regidor que s'estava intentant fer una certa interès polític de més que, doncs, la finalitat final, que seria buscar el millor equipament per la vila. En qualsevol cas, no ens allarguem més, escoltarem...
O sigui, que el que escoltarem serà el debat a l'entorn de l'esmena...
El debat previ, després escoltarem el debat del punt.
Entesos. Per tant, el que escoltem és el debat sobre l'esmena que varen presentar quatre grups de l'oposició: Partit Popular, Convergència i Unió, Esquerra Republicana i Acció per Sitges.
Escoltarem exclusivament Miquel Forns, per una banda, i després respostes de l'alcalde i d'Armand Paco.
Vinga.
Bàsicament, s'entren en dues esmenes a dues clàusules del plec de clàusules de la concessió del terreny del camp d'Aigua Dols. Els portaveus dels grups municipals sota signants presenten al ple de l'Ajuntament les esmenes següents al dictamen: aprovació, si s'escau, de l'estimació parcial presentada pel senyor José Luis Casas Beltrán, i aprovació definitiva dels plecs de clàusules administratives particulars que ha de regir com a llei fonamental en l'adjudicació del concurs obert per l'adjudicació d'un contracte de concessió de manial per la construcció i explotació d'un equipament públic clau de zero, inclòs en l'ordre del dia del ple municipal ordinari del dia 10 de març de 2008, acollint-se a la disposició del ROM, títol 4, capítol 1, article 139, apartat 5è. Primera esmena. Esmena a la clàusula 46. Cànon del plec de clàusules administratives particulars reguladores que regiran l'adjudicació de la concessió de manial d'un terreny per a la construcció d'un equipament públic clau D0. En el ple ordinari del 17 de desembre de 2007, el PSC i Iniciativa van aprovar el plec de clàusules administratives que han de regir l'adjudicació del contracte de concessió de manial per la construcció i explotació d'un equipament públic en l'actual camp de futbol municipal. En aquesta aprovació, el plec de clàusules no definia l'ús concret d'aquest terreny i l'actual equipament esportiu públic municipal, és a dir, el camp de futbol d'Aigua Dols. Cal entendre, per tant, que el motiu de no especificar el seu ús és perquè l'actual equip de govern té la intenció d'obtenir, mitjançant la licitació, qualsevol tipus de proposta i després valorar quina és la més adequada i l'interessant per a la vila i per a les sitgetanes i sitgetans. Tenint en compte que el preu de la concessió, definit en la clàusula suar esmentada, és de 17 milions d'euros i que surt el preu d'un informe de taxació basat en un ús no contemplat en l'actual pla d'ordenació municipal i que posteriorment fou modificat per adequar-lo a l'actual planejament. Tenint en compte, a més, que, tal i com ha reconegut l'equip de govern, es va demanar aquest informe per tal de tenir una idea de quin podria ser el màxim rendiment econòmic que es podria obtenir d'aquest sòl públic. Tenint en compte que la fórmula de cobrament determinada en aquesta clàusula és de 9,5 milions d'euros els primers anys i 3 milions d'euros més, és que tinc el segell a sobre, en els següents, i a partir del setè any la quota passa a un preu fixe de 104.651 euros per any i durant els 43 anys restants de concessió. I per tant, això vol dir, primer, una fórmula de crèdit encobert. Segon, un impediment per a qualsevulla empresa o particular que vulgui concórrer a la licitació, ja que l'adjudicatari o adjudicatària haurà de fer una notable inversió en obres. I a més, amb aquesta fórmula de cobrament anticipat, se'l grava molt més el d'entrada, afavorint amb escreix, per tant, que guanyin el concurs empreses grans, amb gran capacitat de finançament i, evidentment, violant la lliure concurrència d'empreses. I tercer, esdevé una responsabilitat de gestió financera, ja que prima els primers anys, 7 en concret, amb un cobrament anticipat de, repetim, 12.500.000 euros, deixant els 43 restants, recordem que en són 50 en total, amb una quota irrisòria de 104.651 euros. A partir de totes aquestes qüestions exposades, els grups municipals sota signants proposem que la redacció de la clàusula 46 quedi de la següent manera. Clàusula 46, cànon. Primer, el preu de la concessió s'estableix d'acord amb l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per l'aprofitament del domini públic. Segon, tenint en compte la diversitat de propostes i tipus d'usos que poden presentar-se a la licitació i per tal de no limitar aquesta diversitat de propostes, no es determina en el present plec de clàusules administratives un preu de concessió mínim. Tercer, el preu de la concessió serà el que consti en l'oferta econòmica de la proposta guanyadora de l'adjudicació. I quart, el pagament d'aquesta taxa o cànon es farà anualment, l'1 de gener, i es calcularà dividint el preu de la concessió per nombre d'anys de durada de la concessió, actualitzant-se cada any amb l'IPC. I la segona esmena fa referència a la clàusula 55, que és la clàusula d'oferta més avantatjosa, puntuació del plec de clàusules administratives particulars reguladores que regiran l'adjudicació de la concessió de manial d'un terreny per a la construcció d'un equipament públic clau de zero. Tenint en compte que una de les principals funcions de qualsevol equip de govern és vetllar per l'interès públic del seu municipi, tenint en compte que el sistema de puntuació vers la licitació proposat en la clàusula 55 afavoreix i s'encamina a favor sempre de la proposta que presenti una oferta econòmica major, independentment de l'interès i necessitat social que pugui tenir, tenint en compte que els possibles usos amb interès social més gran i precisament pel seu caràcter social de tothom és sabut que mai podran competir aquests usos a nivell d'oferta econòmica amb altres de caire clarament privats i lucratius, per això, els grups municipals sota signants proposem mitjançant aquesta esmena un sistema de puntuació que equilibri aquest desencaix i que doni l'oportunitat de poder-s'hi ubicar un equipament d'alt interès social i públic. La proposta del redactat és així. Clàusula 55. Oferta més avantatjosa, puntuació. L'oferta més avantatjosa serà aquella que obtingui la major puntuació en l'aplicació del següent barem. Primer, la puntuació màxima és de 100 punts. Segon, els punts s'otorgaran pels conceptes següents. Criteris d'interès públic, un màxim de 70 punts, repartits de la següent manera. Interès social, màxim 40 punts. Interès urbanístic, màxim 25 punts, repartits així. Connectivitat de la vialitat, 10 punts. Espais lliures per la circulació, 4 punts. Aparcament, 3 punts. Instal·lació de petits locals per al comerç, 3 punts. Equipaments veïnals, de tipus social, cultural o esportiu, 5 punts. Adaptació al projecte Sitges i a l'economia creativa, 5 punts. El segon criteri seria el criteri de millora, amb un màxim de 30 punts. Quedaria repartit així. Reducció de la durada de la concessió, màxims 5 punts. S'adjudicarà un punt per cada 2 anys de reducció. Millora de les condicions del cànon i altres millores valorables econòmicament. Un màxim de 20 punts. S'adjudicaran 20 punts a la proposta amb major oferta econòmica i 0 punts a l'oferta amb menor valor d'oferta econòmica. I s'assignaran punts a la resta d'ofertes per interpolació lineal en funció del valor de l'oferta econòmica. I tercer, compromís de contractar personal amb discapacitats físiques o psíquiques, un màxim de 5 punts. S'adjudicaran 5 punts a la proposta amb major nombre de personal discapacitat i 0 punts a l'oferta amb menor nombre de personal discapacitat. I s'assignaran punts a la resta d'ofertes per interpolació lineal en funció del valor de nombre de treballadors discapacitats per contractar. En el cas d'un possible empat de les propostes, es considera com a criteri prevalent la puntuació obtinguda en relació a l'interès social i per això es proposarà l'adjudicació del contracte a l'oferta que tingui una major puntuació en el criteri d'interès públic. Si malgrat aquest criteri i segueix havent empat, l'adjudicació es realitzarà de manera preferent a favor d'aquella empresa que en el moment d'acreditar la seva solvència tècnica hagi justificat tenir en la seva plantilla un nombre de treballadors i treballadores minusvàlids i minusvàlides no inferior al 2%. Finalment, en cas que continuï havent-hi empat, es procedirà a realitzar un sorteig entre les ofertes que hagin quedat empatades en primer lloc, d'acord amb la mecànica que estableix la mesa de contractació. El sorteig haurà de ser públic. Els sotassignants, portaveus dels grups municipals, sol·liciten que es doni per presentades aquestes esmenes de proposta de modificació de l'esmentat dictamen i que s'incloguin a la sessió del ple del dia 10 de març de 2008. I signem els quatre portaveus dels quatre grups municipals que presentem les esmenes. Gràcies.
Moltes gràcies, senyor Miquel Forns. I abans de passar la paraula al meu company Armand Paco sobre l'explicació del nostre vot a aquesta al·legació, només un apunt. El número 1, quan diu una fórmula de crèdit encobert, és una fórmula de finançament transparent, perquè nosaltres tenim un pla d'equipaments i volem finançar part d'aquests equipaments precisament amb aquesta fórmula de la concessió de manial del camp de futbol. No és encobert, ni res, és real, és un finançament transparent i clar d'una sèrie d'equipaments que es necessiten aquests diners, que tenen dintre del nostre compromís de govern i que el que crec que aquesta versió és el que intenta entorpir precisament que això no sigui real. Ara el senyor Armand Paco li contestarà el nostre i la nostra intenció de vot. Moltes gràcies.
Gràcies, alcalde. A veure, breument, mirin, aquest és un tema jo crec que s'està tornant recurrent i entenc el seu interès, l'interès per descomptat de que tinguem els màxims problemes per no tirar endavant una operació que ja hem explicat abastament en què consisteix i per què la volem fer, no? Per què ho dic això? Doncs, home, en lloc de presentar a vostès una esmena 3, 4, 5 o 6 hores abans d'un ple, hi ha hagut un procés en el qual podien haver presentat al·legacions per l'aprovació definitiva del text. Entre d'altres coses, els dic, perquè no hi ha temps material de poder estudiar, si dintre d'aquest paquet de propostes hi havia alguna que es pogués ajustar o pogués ser admesa. La segona qüestió que els vull dir és que torna una vegada a reiterar aquells principis que vostès ja han posat de manifest, davant dels quals, lògicament, ja saben que aquest govern no comparteix, però vull aprofitar aquesta sessió per deixar-los novament clars per si algú en té dubtes. El senyor alcalde ja ho ha dit en el primer punt, aquí no estem parlant de fórmules de crèdit encobert, ho hem explicat abastament, estem intentant buscar recursos per finançar un seguit d'equipaments, d'infraestructures i d'obres. La segona qüestió és que, mirin, posar com a impediment que qualsevol empresa particular vulgui concórrer li serà difícil pel volum de la inversió que s'ha de fer. Saben vostès que en aquests moments a l'Estat espanyol o a Catalunya o a qualsevol ajuntament hi ha una fórmula que és la Unió Temporal d'Empreses. Per tant, qualsevol empresa o conjunt d'empreses que vulgui tirar endavant aquesta qüestió es pot presentar de manera conjunta si és que la inversió és molt important. Per tant, això no descarta en absolut que empresaris locals també poguessin afegir-se per tirar endavant el desenvolupament d'aquest espai o d'aquesta dotació. La tercera és la irresponsabilitat de la gestió financera. Mirin, la nostra responsabilitat precisament ens fa muntar un plec de condicions en el qual anem a buscar aquells equipaments que més necessita el poble de Sitges a data d'avui. Els que necessiti d'aquí 15 anys, 20 anys, 25 o 30 anys els desconec. Per tant, en qualsevol cas serà feina feta que es trobarà el govern o els governs que vinguin posteriorment. Hi ha una cosa que sí que coincideixo amb vostès, però coincideixo amb vostès perquè és òbvia, no? És a dir, vetllar o tenir cura de que aquest govern ho farà per interès públic no se li escapa a ningú. De fet, és el que hem vingut fent durant 4 anys. Fer un munt d'infraestructures, de dotacions i d'equipaments per interès públic. I la del camp de futbol no deixa de ser una altra, que hem explicat abastament. Volem fer una biblioteca, volem fer un nou ajuntament, volem fer una escola de música nova, volem fer una escola de dansa. Tenim altres projectes per millorar carrers. Per tant, si el pressupost ordinari, les inversions i els crèdits no hi donen, hem de buscar mitjans per obtenir-los. Aquí s'han fet polítiques de gestió del sòl, que han permès, per exemple, tenir vivenda pública. S'han fet polítiques o convenis per obtenir diners també per fer més infraestructures. Els recordo el conveni de la Plana Est, en el qual vam tenir recolzament de la majoria de grups polítics, i així successivament. Per tant, repeteixo una vegada més, estem utilitzant totes les eines que ens dona la política, doncs, per tirar endavant un projecte en el qual nosaltres hi creiem. Segurament hi ha d'altres maneres de fer-ho, però nosaltres hi creiem en aquest. Per tant, el nostre vot, lògicament, serà contrari a l'esmena que es planteja per part d'alguns dels grups de l'oposició. Gràcies.
Senyor Mercè.
Bé, bona nit. A veure, aquest tema ja està una mica discutit amb aquest ple tant el 17 de desembre del 2007 com anteriorment. A veure, allà per banda del Nou Horitzó vam estar que no trobàvem correcte un dels usos que el pèrit portava amb la tassació. A veure, el tema del cobro, a veure, és un tema amb el qual és legal poder cobrar per anticipadament, i si l'equip de govern vol cobrar, doncs serà un problema de l'equip de govern, encara que els ajuntaments que vinguin posterior, com ja vam manifestar també com el tema del mercat, ho poden cobrar, i doncs, si ho poden cobrar i ho poden fer, doncs, l'únic que es queda doncs, és dir que no ens agrada, però bueno, en definitivament és legal, i creiem doncs, que nosaltres aquest tema ja està per nosaltres massa trillat, i ens abstindrem tant amb aquesta com l'anterior, la possible votació que hi hagi després de la que presenta l'equip de govern, perquè creiem que ja està un tema massa debatut.
Han escoltat Miquel Forns, el regidor Armand Paco i finalment Lluís Mercè, a l'entorn, com els dèiem, d'aquesta esmena prèvia al debat sobre el punt per la construcció i explotació d'un equipament públic a la zona d'Aiguadols. Com comentava en Joan Totosaus, en aquest ple hi havia, en aquest cas, es va presentar aquesta esmena prèvia que havia de ser votada abans de passar al punt.
I a continuació, doncs, exacte, el punt. El punt que va generar, encara que Lluís Mercè ara digués que el debat estava fet, doncs es va tornar a debatre. Es va tornar a debatre amb intervencions de Jorge Carretero del Partit Popular, d'Àngels Parés d'Esquerra Republicana de Catalunya, d'Andreu Bosch d'Acció per Sitges i de Miquel Forns de Convergència i Unió. Tots ells doncs, van lamentar, són els quatre grups que donaven suport en aquesta esmena, tots ells van lamentar que es tanqui finalment el punt, és a dir, el concurs, el plec de clàusules que han de regir doncs, aquesta adjudicació de l'equipament que ha d'ocupar el camp d'Aiguadols, doncs, de la manera original, tal com s'havia plantejat. Jorge Carretero va dir que el govern ha tornat a tirar pel camí del mig. Àngels Parés va manifestar que des del principi ja estaven d'acord en com s'havia presentat i que té la sensació de que se'ns rifa espai públic. Andreu Bosch em va dir que sap greu que no hagin volgut escoltar l'oposició, tot i que s'han utilitzat mecanismes legals per evitar el que considera un error, i Miquel Forns, que també va anunciar el vot contrari, doncs perquè les ofertes socials solen tenir un rendiment menor i per tant doncs, tem Convergència i Unió que les ofertes que tinguin un caire més social quedin descavalcades d'aquesta adjudicació. Armand Paco, per la seva banda, el regidor de Territori, va contestar que en qualsevol cas el sol no s'acaba a Aiguadols, i aleshores a partir d'aquí va respondre també Armand Paco que no pot consensuar tot el que vulgui l'oposició i que en qualsevol cas no s'hipoteca res, i va demanar a Convergència i Unió que no doni lliçons d'esquerra. Va acabar la seva intervenció amb Armand Paco d'una manera molt gràfica: mirem d'obtenir els màxims recursos per fer equipaments al mateix indret o no. És a dir, que ja una miqueta queda a l'aire que aquest futur equipament social que es pugui posar potser no s'haurà de posar a Aiguadols, sinó que s'haurà de posar en un altre indret. És el debat més llarg que escoltaran avui, el debat al voltant del futur equipament de l'actual camp d'Aiguadols que ja iniciava Jorge Carretero.
Después de la votación de las enmiendas presentadas conjuntamente por la mayoría de los grupos de la oposición y que no han sido aprobadas con el voto en contra de todos los regidores de su equipo de gobierno, siento tener que volver a decirles que en este tema de tanta importancia para nuestra vila ustedes han tirado por el camino recto, sin mirar ni tan siquiera de reojo las propuestas que los grupos que estamos en la oposición les hemos lanzado. No han querido consensuar el destino y uso de este terreno de todos los silletanos y silletanas, y únicamente han hecho caso de las grandes necesidades de financiación que tienen para mantener unos gastos excesivos fruto de su deficiente gestión. Y no es porque lo diga nuestro grupo municipal o cualquier otro grupo de la oposición, lo dicen los propios informes de interventor a los presupuestos del 2008, como ya se ha sacado a la palestra en este plenario con anterioridad. Permítale que le diga que un gobierno que actúa de esta manera no puede calificarse de un gobierno de consenso. Pero es que además de no buscar consenso, su manera de actuar, ya enunciada, aquí es sospechosa. Da la sensación de que lo tienen todo bien atado. Y más que un concurso abierto, parece un concurso teledirigido. Y prueba de ello son las enmiendas que hemos presentado y que ustedes no han querido aprobar. La cláusula 46, donde ustedes fijan el canon de 17 millones, descarta automáticamente posibles usos de carácter social y de gran interés público, que con esta condición resultan inviables de realizar en este terreno. Agrava aún más la condición económica el hecho de que este canon debe ser avanzado en un gran porcentaje en los primeros años de actividad. Nosotros proponíamos un canon libre en función del uso y un cobro periodificado y homogéneo, pero ustedes no han querido aprobar. Por otro lado, en la cláusula 55, donde ustedes fijan los sistemas de puntuación para la adjudicación del concurso, quedan claras cuáles son sus verdaderas intenciones. Nada más lejos de cubrir cualquier necesidad social o de interés público de nuestra vila. Su única intención es obtener el máximo beneficio económico, en detrimento de cualquier posible uso social o de interés en esta zona. ¿Y por qué decimos esto? Pues porque, con todo y que ustedes asignan una puntuación en función de un interés social, urbanístico, y por cierto, ya nos explicarán a qué se refieren con adaptación al proyecto Sitges, también asignan una puntuación por mejoras económicas, denominado índice de mejoras. Pero lo más grave es que uno puede pensar que el resultado de sumar las dos puntuaciones, el llamado índice de interés público y del índice de mejora, saldría el ganador del concurso, abierto. Pues no. Hay que hacer una operación más. Una operación más para asegurarse que nada se cruzaba en sus planes. Para determinar el ganador del concurso se suman los índices de interés público e interés de mejoras y se multiplica, atención, por la oferta económica. Ya no hay duda. Aquí se lleva el terreno el que más pague. Y no hay vuelta de hoja. Señores, aquí se les ha visto el plumero. Ustedes pillan doblemente el valor de la oferta económica, convirtiéndolo en realidad en el único criterio de adjudicación, en una subasta. En la enmienda presentada se proponía un sistema de puntuación más equilibrado con mayor peso para el interés de los silletans y silletanas, pero ustedes no lo han querido aceptar. Ya se lo dijimos en anteriores plenos, no solo a mi grupo, sean valientes y cuéntenos qué es lo que realmente quieren hacer en el campo de fútbol de Guadalupe y no lo intenten disfrazar con un concurso de ideas y un concurso abierto. Como se puede imaginar de mi intervención, el posicionamiento de nuestro grupo municipal en este asunto será contrario. Es decir, no vamos a aprobar este pliego de cláusula. Y no vamos a aprobar por dos motivos fundamentales. Porque no estamos de acuerdo con el articulado de este pliego de cláusulas, como ya hemos denunciado, y por la actitud de su gobierno de no querer consensuar el destino y uso de este terreno municipal con el resto de grupos políticos de este ayuntamiento, que a fin de cuentas representan a una importante parte de los ciudadanos de esta vila. Y al señor Paco decirle que también es responsabilidad de este gobierno velar por tener recursos para las futuras necesidades, no para las actuales solo. También tienen que velar, y es su responsabilidad, para las futuras. Muchas gracias.
Señor Andreu Bosch, la señora Parés.
Bé, Esquerra també, evidentment, ha assignat aquestes dues esmenes. Les assignades perquè des del principi hem estat en desacord amb la manera en què s'ha presentat aquest plec de clàusules i ho hem fet explícitament en aquest ple. I és veritat que som recurrents i ho som perquè ens ho creiem i estem convençuts que no ens agrada aquest plec de clàusules en el qual jo diria que tenim la sensació per part d'Esquerra que se'n rifa un espai públic. I per això som recurrents, evidentment. Si no, seria una falta de participació política democràtica no ser-ho. I ho serem i ho seguirem sent perquè no estem d'acord amb aquesta proposta que avui es presenta a aprovació definitiva en aquest ple. I també volem ser reiteratius i volem insistir en el gran valor que representa aquest solar i amb la manca de debat que s'ha establert en aquest procés. Dèiem, quan tot just es va presentar l'aprovació inicial, que possiblement des d'Esquerra enteníem que era necessari abans fer una valoració i una revisió i obrir el debat per les necessitats dels nous equipaments socials, educatius, esportius, culturals, etc., de futur. I ens sap molt de greu que en aquest cas un partit o uns partits que es diuen d'esquerres que ens tillin de responsables amb la gestió financera, perquè evidentment el que sí que es fa és mirem per avui, és cert, s'ha de fer una biblioteca, s'han de fer uns equipaments, però també s'ha de mirar una visió de futur, perquè si no ens podem trobar com anys anteriors, qui estava llavors a l'oposició criticava que no s'havien tingut cura de mantenir uns equipaments ben repartits pel municipi i que ens trobàvem en unes zones, per exemple en el camp d'educació, molt allunyades de la vila, quan encara no s'havien desenvolupat ni els propis habitatges. Per tant, jo penso que no som irresponsables els que presentem aquestes al·legacions, sinó que possiblement, per no fer la revisió de les possibles necessitats de futur i a més quan estem llançant sòl per futurs habitatges, no establir quines necessitats podem reordenar en el nostre municipi. Per tant, senyor Paco, no ens tilli de responsables a nosaltres, sinó que possiblement crec que els responsables són vostès, perquè no s'han replantejat on poden anar els nous equipaments. I si no, només dir-los que l'equipament de la quarta escola evidentment el van donar on no havien de donar i per això no han pogut començar les obres, senzillament. I ara és un exemple senzillament que poso aquí. Per tant, la responsabilitat no sé de qui és. Per això Esquerra Republicana ja va manifestar que a més no estava d'acord amb el perfil de l'equipament que es volia posar allà, perquè tal com es desprenia de l'informe de taxació era un equipament elitista i nosaltres entenem que volem un equipament que serveixi per la gent de la nostra vila, pels sitgetans i per les sitgetanes, i tal com ja vàrem llegir i explicar públicament el que es deia allà era que si anava un equipament podia ser per persones d'altres indrets europeus, recordem-ho que això és el que deia l'informe, altres indrets europeus que tenien un nivell social molt més alt. Per tant, la responsabilitat, repeteixo, no és ben bé d'aquí. Per tant, per això Esquerra Republicana, evidentment, se sent completament d'acord amb aquest informe i votarà en desacord amb la proposta d'aprovació.
Senyor Andreu Bosch.
Gràcies, senyor alcalde. Bé, des de la nostra postura també manifestar públicament que ens sap molt greu que no ens hagin volgut escoltar una vegada més els grups de l'oposició en relació al tema d'aquest equipament al camp d'Aiguadols. És una llàstima, la veritat és que crec que des de l'oposició hem estat lleials, hem fet les coses en els terminis que tocava, hem utilitzat els instruments que ens permet la llei per intentar que aquest govern no cometi un greu error en relació a aquest equipament i no ens n'hem sortit perquè vostès segueixen a la seva tesitura prepotent i sense escoltar el diàleg obert que nosaltres des de l'oposició els oferim. Per altra banda, és clar, la lectura que vostès en fan és que posem pals a les rodes. És clar, quan votem que no o ens abstenim, posem pals a les rodes. No, és que potser hi aportem una visió diferent de la realitat, i tan diferent. La realitat és que creiem fermament que això és un error. El que vostès avui votaran aquí és un error. És un error no únicament per als grups de l'oposició o per un sector de la població de Sitges, sinó per tot Sitges i per al futur de Sitges. I per què dic això? Perquè el mateix senyor Armand Paco ha parlat que, esclar, els diners els necessitem ara i d'aquí 15 anys vés a saber què és el que necessitarem. Esclar, evidentment d'aquí 15 anys és molt difícil preveure què és el que farà falta en el poble de Sitges, però segur que farà falta alguna cosa. I vostès hauran escanyat les arques municipals i hauran impedit que sigui el govern que sigui, perquè potser són vostès mateixos que estan d'aquí 15 anys aquí, o vostès o uns altres amb les seves mateixes sigles, vés a saber. Però el que sí que és cert és que aquell ajuntament ho tindrà molt malament perquè vostès han apostat per el pa d'avui o la coca d'avui i la fam per demà. Gràcies.
Moltes gràcies. Vol contestar? Ah, senyor Micafons.
Gràcies, senyor alcalde. Sí, el grup de Convergència i Unió vol centrar ara la seva exposició en argumentar una vegada més el vot contrari de la federació al plec de clàusules del futur equipament del camp d'Aiguadols.
I una vegada més, i abans que res, volem recordar el que ja vam expressar en el seu dia, concretament el ple de desembre de 2007, quan es va deixar clar que el procediment emprat per comunicar i fer arribar als partits polítics de l'oposició municipal tota la informació relativa a aquesta concessió per part del govern no va ser el procediment més comú. Fet que va crear desconfiança en el projecte. Per tant, no s'estranyin, perquè en aquest moment hi ha desconfiança en el projecte que vostès ens proposen o en el que pretenen desenvolupar. Perquè hi ha dos aspectes que clarament no compartim ni comprenem. Primer, que la definició d'equipament sanitari assistencial centre geriàtric, que se li ha donat definitivament a través de la taxació, és al nostre entendre una definició d'un ús d'alta rendibilitat econòmica similar a la sospita que des de l'oposició municipal doncs es havien comentat d'ubicar-hi una part spa i, per tant, per Convergència i Unió, això queda molt lluny de l'ús social i públic que ha de tenir per tots els sitjatans. I segon, perquè una vegada més es deixa que la futura empresa adjudicatària sigui l'encarregada de proposar quin equipament hi vol construir, renunciant d'entrada a l'Ajuntament a decidir-ho en funció de les necessitats del nostre municipi actual. Aquests són els dos aspectes que bàsicament no podem compartir en tractar-se d'un terreny municipal, dels pocs que ens queden d'aquestes característiques i d'aquesta ubicació, per no dir l'únic. La clarificació que es va fer al plec de clàusules encara agreuja més la situació d'aquest futur equipament, quan diu que es tracta d'unes instal·lacions privades subjectes a preus privats sense control per part de l'administració. Això ho diu una clàusula del plec. Perquè el plec de clàusules aprovat el desembre passat, quan parla de la forma que es valoraran, com es valoraran les propostes que es presentin, deixa clar que el sistema de valoració, com s'ha dit per part d'altres grups de l'oposició, que el sistema de valoració proposat farà prevaldre les ofertes econòmiques més grans, sigui quin sigui l'ús. Això ho diu la clàusula 54 i 55. Els punts de la valoració s'otorgaran mesurant l'oferta econòmica, bàsicament el cànon de 17 milions d'euros, l'índex d'interès públic i l'índex de millora. I aquest índex de millora es valora a partir de la millor oferta econòmica, tant en valor absolut com per l'avançament en els pagaments. Com s'ha dit, aquest sistema premia doblement el criteri econòmic, deixant totalment de banda les ofertes que donin més importància al valor social del futur equipament. Perquè no ens enganyem. Sovint, les ofertes amb major destinació social solen tenir un rendiment econòmic menor. Per Convergència i Unió, en particular, i pels quatre grups municipals que hem presentat l'esmena al dictamen, s'ha de buscar un altre sistema, una altra mena de barems. Vostès ja han dit que no. Al nostre entendre, aquest sistema que ens proposen deixa al descobert el que ja vam manifestar en aquest mateix ple i que hem anat reiterant. Aquesta proposta no deixa de ser, doncs bé, una operació de crèdit molt clara. Si no volen dir encoberta, diguin clara. Degut a la delicada situació financera municipal, necessiten obtenir recursos econòmics ràpids. I nosaltres creiem que s'hauria d'haver buscat un sistema de barems que premiés l'interès i la necessitat social, perquè, senyors del govern, estem parlant del futur d'un equipament municipal, d'un terreny municipal, i no només estrictament de solvència financera, que és el que més els preocupa. Una dada més. El futur d'aquest terreny municipal no surt ni en el pla de mandat. Ni en el pla de mandat que ha fet l'equip de govern no hi surt. No hi surt quin possible equipament o què hi pot anar a Aiguadols. Diguem-ho tot. El govern encara no ens ha demostrat que calgui obligatòriament fer aquesta operació. No ens ha demostrat que sigui l'única opció que queda a la situació que volen millorar. I parlant d'això, ens podrien dir quin és l'objectiu real d'aquesta operació. Què es vol aconseguir? Dotar el poble de Sitges amb un equipament d'ús indefinit? O aconseguir finançament ràpid pels propers anys? Quina de les dues coses estan prioritzant? Parlin clar, siguin transparents, com diuen. No s'amaguin sota el plec de clàusules les característiques dels quals van canviant. En qualsevol de les dues opcions, tant si es vol un centre sanitari, com s'havia comentat, com incrementar els ingressos, hi ha moltes alternatives que passen per no dir adeu per sempre al camp municipal de futbol i a tot allò que ha significat per aquesta vila. Primer, però, tot passa per definir les necessitats del poble de Sitges. quantes places d'atenció sanitària requereix, per exemple, o quant finançament necessita pel seu manteniment i els seus projectes. Quan tinguem tot això clar, aleshores ja podríem plantejar les alternatives. Fa mesos que el grup de CiU ve dient que la clau principal d'aquest futur equipament és que l'Ajuntament, abans d'iniciar tot aquest procés, definís l'ús clar que volia donar a aquest terreny. No oblidem les paraules que el mateix secretari i el mateix interventor del nostre Ajuntament recullen en l'informe conjunt que acompanyava la resolució de les al·legacions quan recorden les paraules del Tribunal Constitucional, dient: en tot acte de concessió ha de quedar constància de quina és la concreta activitat o utilització consentida. I això, en aquest cas, al nostre entendre, no es compleix pel fet exposat de que la concreta activitat o utilització consentida es deixarà en mans del futur adjudicatari. Insistim, tot plegat és perquè no s'ha definit clarament l'ús abans de l'aprovació definitiva del plec de clàusules. Aquest és el punt clau, ja que si totes les ofertes es fessin en base a un únic ús, no seria possible primar només l'oferta econòmica per sobre de l'oferta social. No diguin tant que són un govern d'esquerres si no saben comportar-se i actuar com el que això realment significa. I en qualsevol cas, per acabar la nostra intervenció i per no allargar-vos més, hauria estat més democràtic, si realment no saben què fer-hi aigua dolç, com diuen, plantejar, i en coherència amb el Premi per la Participació, que fa pocs mesos han rebut, un seriós procés de participació ciutadana que recollís les propostes dels ciutadans de Sitges. I després, com a govern municipal, optar per una opció per una altra en funció de les necessitats reals i de les necessitats futures de Sitges. Gràcies.
Moltes gràcies, senyor Mann. Vol contestar?
Breument. Mireu, la regidora d'Esquerra Republicana ha dit que el tema recurrent, que és reiteratiu i que seria una responsabilitat que vostès no tornessin a treure el desacord sobre com ha anat el plec de condicions. De la mateixa manera, jo li puc dir que és recurrent, reiteratiu, la defensa del projecte que nosaltres tenim. Per tant, no crec que quedi desqualificat perquè vostè insisteixi en dir que està malament i jo defensi o insisteixi en dir que està bé. En tot cas, quedaríem empatats. No és millor la seva posició que la meva, senyora Parés, sinó són dues posicions diferents, ben cert, però no té més legitimitat la seva que la meva. Ni tampoc penso que potser tingui més legitimitat la meva que la de vostè. Miri, possibilitats de futur aquest poble en té totes. Cal que l'oposició se les cregui. Perquè, clar, quan aquest govern va arribar l'any 2003, no teníem ni planejament urbà. Teníem normes subsidiàries. I què hem fet per obtenir els recursos dels quals hem pogut fer bona part de les dotacions, equipament i infraestructures? Doncs gestionar el planejament. Això vol dir que no ho poden fer altres governs a futur? Jo crec que no. El que cal és creure's en aquest poble, creure's aquest poble i buscar les màximes possibilitats, perquè n'hi ha i no s'acaben amb el camp de futbol d'Aigua dels Gels, i ben asseguro, tenim molts més espais, hi ha sol per desenvolupar, hi ha moltes possibilitats. Ara el que cal és ser valent i afinar una mica l'enginy. És a dir, si vostè o algú es pensa que com a conseqüència d'aquesta operació l'Ajuntament de Sitges no podrà tirar endavant dels propers 25 anys, jo dic que això és mentida. En tot cas, dependrà de la valentia i de l'avàlua dels responsables polítics per poder-ho fer. Perquè ja els ben asseguro, el 2003 no teníem res del que gaudim avui dia. No teníem ni pla general, anàvem amb normes subsidiàries. Per tant, tot això no ha sortit del no-res. Ha sortit gràcies a l'esforç i al treball. I nosaltres pensem continuar treballant i esforçar-nos perquè aquest poble tingui la qualitat que es mereix. D'aquí 4 anys, d'aquí 8, d'aquí 12, d'aquí 25 o 30. Miri, el tema és demagògic quan parla vostè de la quarta escola, perquè la quarta escola es va definir precisament a les reunions de seguiment del Pla General. Buscaven un indret en el qual fos equidistant per un nucli de població important, com és a l'entorn de Llevantina, Quimmar, Molins, i van trobar el terreny i s'ha fet l'oferiment de cessió i estem a punt de tancar el conveni amb el propietari del sòl precisament perquè faci les infraestructures. Per tant, diguem les coses com són. I si l'escola no avança més ràpida, senyora Parés, ja sap que és vostè, per una qüestió de finançament no pas de l'Ajuntament, sinó de la Generalitat de Catalunya, que ha hagut d'entomar en aquests darrers anys una política inversora molt important a nivell educatiu. Per tant, no en tingui dubte que l'escola arribarà. Arribarà. Miri, a Acció per Sitges, el senyor Andreu Bosch insisteix una vegada més. Jo sí que els he escoltat, senyor Bosch, però jo no puc consensuar tot allò que vostè vol consensuar, entre d'altres coses perquè m'ha de permetre que no estigui d'acord. Aleshores, resulta que si no accepto la seva proposta és que sóc un prepotent. Punyeta, jo tinc la majoria juntament amb altres companys. Si no faig la política que m'ha otorgat el poble de Sitges com a majoria, que haig de fer? Fer la política de l'oposició, que és minoritària? Home, jo jugo amb les regles democràtiques. Per tant, com a majoria en el govern que som, escolto que sàpiguen que algunes de les al·legacions van ser acceptades i va ser millorat el plec de condicions, però no li puc acceptar absolutament tot. La qual cosa no vol dir que jo sigui un prepotent o que no escolti. No confonem els termes. Aquest regidor i aquest govern escolta l'oposició, intenta consensuar les coses amb l'oposició, però a vegades coincidiran amb mi que no és possible, perquè de la mateixa manera, per què no em donen recolzament si tant volen consensuar? I finalment, hipotequem, no hipotequem res, també atenent a les paraules del senyor Andreu Bosch, una mica per la mateixa explicació que he fet abans. Tenim les eines per poder fer moltes coses. I pel tema del camp de futbol ja li ben asseguro que no serà la mort de ningú. Al contrari, ens permetrà fer unes quantes coses que no s'acaben aquí, sinó que aquest poble evoluciona, canvia, i el futur ens dirà que haurem segurament de fer més infraestructures i més equipaments. Però jo crec que tenim les eines adequades. I simplement als senyors de Convergència i Unió, els de la Federació, lliçons d'Esquerra no, sisplau. Per part de Convergència i Unió, lliçons d'Esquerra no. Puc entendre el seu desacord, però lliçons d'Esquerra no. Miri, el futur del terreny està dintre de la fitxa urbanística del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal. I ja diu expressament que s'ha de fer un pla especial. Per tant, en el pla especial determinarem l'ús que sigui necessari, en el ben entès que no hem amagat mai, que intentem obtenir els màxims recursos possibles. Però sap per què? Per fer allò que tant li preocupa a vostè, que és dotacions públiques, que poden ser al mateix indret o en qualsevol altre.
Deu i 59.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.
Per cert, a partir de les consideracions que havien deixat alguns dels intervinents en aquesta taula, està per veure després si pel projecte del camp d'Aigüedols hi ha pretendents. N'hi havia més, com ens confirmava l'alcalde, fa 4 mesos o 5 que no pas ara. En qualsevol cas, el debat sobre el futur del camp d'Aigüedols va tornar ahir a posar-se de manifest en la sessió ordinària de ple municipal. El que hem escoltat ara sí era el debat sobre el punt concret de l'ordre del dia després d'aquesta esmena que van presentar els grups de l'oposició. I al final?
Al final es va votar amb els vots a favor de només l'equip de govern, els vots en contra dels 4 grups que s'hi havien oposat i l'abstenció de 9 grups.
Seguim endavant en el repàs de la ple municipal celebrat ahir.
Doncs seguim endavant, ens saltem 2 punts de tràmit i ens aturem al donar compte del ple del decret de l'alcalde d'acceptació de la renúncia del senyor David García Comis com a cap de serveis de festes i esports. David García, que doncs va ser el cap de serveis de la policia local durant la passada legislatura i ara doncs tenia la responsabilitat sobre festes i esports, doncs se'n va a la Generalitat i va, bé, en aquest cas la persona doncs que l'ha dirigida políticament, que és Rafael Roig, primer com a cap de la policia i després com a dintre de les regidories de festes i esports, va glosar la seva figura. David García estava amb la seva senyora allà al Saló de Plens també, i després fins i tot Andreu Bosch doncs també va elogiar el paper que ha tingut durant aquest temps David García dintre de l'Ajuntament. Escoltem.
Malgrat estem doncs plantejant la renúncia d'una persona que està col·laborant amb l'Ajuntament de Sitges, explicar breument alguns antecedents de com ha anat la qüestió. El senyor David García va arribar en aquest Ajuntament a finals, a la tardor del 2003, a través d'un procés selectiu que es va fer en aquell moment, on jo mateix vaig tenir doncs la possibilitat de parlar i d'entrevistar-me amb diverses persones, i en tot cas m'agradaria posar de relleu dues qüestions que van fer creure en l'idoneïtat del senyor David García. Per una banda, o una doble valoració que en aquell moment es va tenir en compte, per una banda era la seva professionalitat,
els seus coneixements, era una persona que procedia de la Generalitat de Catalunya, concretament del Departament d'Interior, i per tant en el món en aquell moment o en el treball que se li demanava, doncs tenia un coneixement força important i havia fins i tot treballat en processos que feien referència a l'Ajuntament de Sitges en la seva trajectòria. Però també una segona qüestió, i em sembla que tots m'entendran quan la digui, que és la seva vinculació que tenia en Sitges, vivia a Sitges, continua vivint a Sitges, i per tant era coneixedor d'aquesta manera d'entendre de vegades les coses que tenim els sitgetans, d'aquesta manera d'actuar davant de situacions, i que pels temes que en aquell moment doncs, se li encarregaven era important també tenir aquesta sensibilitat. I no vaig tenir doncs, evidentment cap mena de dubte a l'hora de posar sobre la taula tant la professionalitat com la capacitat del senyor David García, i a més penso que ho vull fer públic que se sàpiga concretament. Jo penso que el senyor García ha demostrat en l'Ajuntament, cosa que hem d'estar agraïts, no solament el seu compromís en el municipi, sinó la seva capacitat per tirar endavant les polítiques que ha decidit aquest equip de govern, polítiques en benefici de Sitges i, en definitiva, doncs, de totes les persones dels sitgetans i sitgetanes. I quan parlem d'aquesta capacitat, i ho haig de dir-ho, i amb molt d'orgull, perquè he tingut l'ocasió doncs, aquestes últimes dies, arrel doncs, de la seva sortida, doncs, tenir reunions en diferents col·lectius o trucades, i us puc dir que bàsicament que majoritàriament ha trucat tothom que ha tingut que veure en aquest procés o en diferents processos al llarg d'aquests 4 anys, tant en la primera època com en aquesta darrera, i haig de dir que tots aquests col·lectius, tothom ha destacat el seu tarannà, la seva bona tasca, les seves ganes de tirar les coses endavant i sobretot la seva comprensió davant de situacions. Per tant, jo crec que això és un tema que li hem d'agrair al senyor García, aquesta dedicació, aquesta manera de fer, aquest sapiguer que ens ha posat a disposició dels sitgetans, i evidentment doncs, jo crec que en nom de l'Ajuntament, en nom evidentment de l'equip de govern i en mi personalment, doncs, per l'amistat que he pogut trobar amb ell, doncs, desitjar-li molta sort en aquesta nova tasca que en tot cas, deixin que els hi digui, és una altra vegada al govern de Catalunya, no pas com informa algun diari que diu que se'n va no sé quina altra administració, bueno, ja passen aquestes coses de vegades, però si em permet el senyor García i per l'amistat doncs, que hem fet, i amb un to més distendit, jo li diria que bueno, aquesta nova feina, que concretament és la Direcció General de la Funció Pública de la Generalitat de Catalunya, de ben segur que no serà tan divertida, diria, ni tan emocionant, ni tindrà la comparació amb els carnavals, amb les no sé què, o amb, bueno, amb les festes majors o tot el que pugui portar. Molta sort, García, molta sort, amic meu. Gràcies.
Moltes gràcies. Senyor Andreu Bosch.
Gràcies, senyor alcalde. També, vaja, després d'aquesta intervenció en queda molt poc per afegir, però sí que voldria exposar aquí que és una persona que ara marxa de l'Ajuntament de Sitges, però amb qui he tingut l'honor i la satisfacció de poder col·laborar, i que la veritat és que amb totes aquelles tasques en què la meva regidoria hi havia col·laborat o havia demanat la seva col·laboració, vam tenir sempre a punt una persona al peu del canó, una persona que realment hi va posar tot el seu saber i tot el seu esforç perquè les coses sortissin bé. Per tant, doncs, res més, simplement desitjar-li també molta sort i des de la meva perspectiva humana doncs, també això, el millor. Gràcies.
Moltes gràcies. Si no hi ha més paraules, només doncs, com a alcalde, com a company i amic també, David, gràcies. Agrair-te la teva dedicació durant aquests anys, una dedicació plena a Sitges, no a l'Ajuntament, a Sitges, i la veritat que felicitar-te per aquest nou nomenament, que jo crec que també és un orgull per Sitges, que tinguem persones que estan als nivells alts de direcció de l'administració de la Generalitat de Catalunya. Que tinguis molta sort. Moltes gràcies.
David García i la seva esposa, que eren al Saló de Plens de l'Ajuntament, i òbviament hem de suposar que satisfets també per aquestes mostres, diguem-ne, de felicitació que es varen poder escoltar en el ple municipal.
Sí, a veure, David García també era un habitual per la feina dels plens municipals, no? Però ahir estava, a més, venia encorbatat, és a dir, que havia venit a treballar, doncs estava allà al Saló de Plens. Continuem, després de un punt puntual de modificació de la plantilla de personal precisament per adaptar-se a la marxa de David García.
El titular que llegim vostès al diari Vilanova, llevat d'aquesta qüestió de la Diputació, doncs la resta és així, és Edgar Monroig, el que havia fins avui estat al capdavant del Departament de Comunicació de l'Ajuntament, el que substituirà a David García en aquest càrrec a la regidoria d'Esports i Festes.
I Joventut.
I joventut.
La modificació, la modificació inclou que
la residuria
el cap de serveis també, agafa la regidoria de joventut. També s'aprova l'expedient de creació d'un preu públic per a les activitats de Setmana Santa del Centre del Rusc. Jordi Mas, de Convergència i Unió, va destacar el fet que els preus són molt socials, amb uns preus que tindran un 50% del seu cost real, segons es va explicar. També es va aprovar de manera inicial el reglament del Consell Municipal de les Botigues i el reglament de règim intern del Consell de la Vila, tots dos per unanimitat. A continuació, ens tornarem a aturar perquè arribava l'aprovació de la proposta de modificació de l'article primer del protocol de Festa Major i Santa Tecla i el nomenament dels membres de la Comissió de Festa Major, com has destacat al principi, encapçalats per Ramon Soler. En aquest punt, els regidors Àngels Pérez i Andreu Bosch, d'Esquerra Republicana i Acció per Sitges, respectivament, per una banda van voler agrair les tasques de les persones que han format part de les comissions de Festa Major fins a la data, però en qualsevol cas, tant un com l'altre, van voler remarcar el seu vot contrari en aquest punt per motius molt similars, perquè, segons va dir per exemple Àngels Parés, l'equip de govern modifica sense explicació i per tant fa un posicionament arbitrari, i va fer l'analogia a la modificació de l'ordenança de l'arbrat que es va portar també a la passada, al passat ple. El fet que una cosa aprovada a finals de la passada legislatura, com és en aquest cas el protocol de Festa Major, es porti ja modificació al principi de la següent legislatura, doncs considera Àngels Parés que no és una postura coherent per part del govern. Andreu Bosch també es va manifestar en la mateixa línia i va lamentar el fet que no es pogués separar l'agraïment de les persones que havien estat treballant de la modificació del protocol, que això hagués permès a Acció per Sitges votar a favor d'una cosa i en contra de l'altra. Rafael Roig, en aquest cas regidor de Festes, va explicar que s'han mantingut moltes reunions i finalment el gener es va portar a terme una reunió amb signants del protocol de Festa Major, i que en qualsevol cas l'objectiu és ampliar la comissió de Festa Major perquè fos representativa de tots els sectors implicats. Escoltem aquest petit debat amb Àngels Parés, Andreu Bosch i Rafael Roig.
En nom d'Esquerra Republicana, també el que vull és agrair a la comissió, als membres que surten de la comissió, la tasca duta a terme amb la comissió de Sant Bartomeu i Santa Tecla, per les hores i hores que han dedicat i pel compromís, doncs, de tirar endavant la festa més important de la vila. Tot i això, però, anuncio el vot negatiu d'Esquerra Republicana. I l'anuncio no tant per les propostes de canvi, que evidentment poden ser discutibles, però no vull entrar a discutir-les pas ara, sinó per un principi de coherència del Partit Socialista i d'Iniciativa, que ara conformen l'equip de govern. La coherència perquè l'anterior ple ja va esdevenir un canvi amb unes ordenances que havien votat en l'anterior legislatura, perquè per interessos particulars, per interessos de modificar una ordenança de l'arbrat que deia que no es podien posar llums en els arbres. I ara, ben bé, no se'ns va especificar la informativa quines eren les propostes de canvi, per tant, es produeix una modificació de l'article 1 sense saber per què es produeix aquesta modificació. Senzillament, per tant, entenem que és un posicionament arbitrari. Ple, l'anterior ple i el ple actual, per tant, ens trobem amb unes modificacions quan els mateixos partits polítics van donar suport a la proposta anterior aprovada, en aquest cas, si no m'equivoco, el 2005 o el 2006. Per tant, votarem que no per la manca de coherència i per els criteris aleatoris que es van establint en les diferents ordenances, que ves per on, unes ordenances, la de l'arbrat i tota la feina del protocol que es va desenvolupar en l'anterior legislatura, en la qual Esquerra Republicana va ser capdavantera d'aquestes propostes. Per tant, denunciem públicament aquesta manca de criteris i l'arbitrarietat. Sembla que no pugui prevaldre una cosa que es va aprovar per consens, que es va aprovar per majoria i que va funcionar fins, doncs, a aquesta Festa Major i, en el cas de l'arbrat, fins al Nadal passat.
Senyor Rafael Roig.
Jo també havia demanat la paraula.
Perdó, eh? Senyor Andreu Bosch.
Sí, seré breu. De fet, la principal argumentació que ha sortit aquí per votar en contra d'aquest punt de l'ordre del dia, però en canvi agrair en nom d'Acció per Sitges la tasca realitzada per aquesta comissió de Festa Major, que tots sabem que és una feina de llarg recorregut que dura tot l'any, doncs això sí, és a dir, agrair aquesta comissió. És una llàstima que no estigui en dos punts separats, per tant podríem votar a favor de l'agraïment i en canvi en contra de la modificació de l'ordenança, i pensem que és una mica la mateixa línia que ja hem viscut, que ja hem vist amb l'ordenança de l'arbrat en el ple anterior, és a dir, surten uns membres del govern i aleshores comencen a rectificar ordenances. És una llàstima. Gràcies.
Moltes gràcies, senyor Andreu Bosch. Senyor, ara sí, senyor Rafael Roig.
Gràcies, senyor alcalde. Bé, com vostès han vist, la proposta porta dos apartats molt clar. Un doncs explica cap on es proposa anar en aquests propers temps, i un altre doncs agraeix a la comissió. Per tant, bueno, felicito doncs que tothom assumi a la proposta que portem des de la regidoria de festes d'agrair a la comissió sortint, però en tot cas si deixem que faci almenys un parell de comentaris amb algunes coses que s'han dit aquí en aquest moment, que penso que si només se sent les manifestacions que han fet vostès poden ser allò mal interpretades o poden crear confusió, si més no. Com tots vostès saben, el 2004 es va fer una comissió de festa major que tenia una durada, acabava doncs el 2006, per raons òbvies, perquè doncs les eleccions municipals eren el 2007, es va prorrogar el treball d'aquesta comissió perquè gestionés la festa major del 2007, i a partir d'aquí doncs entrava en funcionament o tenien que començar a fer-se els canvis tal com estava previst, i com deia el protocol doncs d'anomenar les persones que hauran doncs d'integrar aquesta nova o aquesta futura comissió que es posa a treballar. Bé, jo el que sí que els hi puc dir és de que hem mantingut des de la regidoria de festes moltes reunions a títol individual amb persones al voltant de la festa, amb persones que representen balls i col·lectius que participen en la festa, amb persones que tenen i que tenen a veure i han tingut a veure amb l'organització de la festa major al llarg d'aquests anys, per d'alguna manera recollir quines eren les seves sensacions, quines eren les seves propostes, cap on veien que tenien que anar unes coses o uns altres. Per tant, jo diria que bàsicament o en general pràcticament es va parlar en pràcticament tots els col·lectius, ja sigui amb un determinat grup o altre, però els diferents col·lectius que entreguen la festa, en tots ells es va tenir converses, i a partir d'aquí es va convocar una reunió a mitjans del mes de gener d'aquest any, una reunió on es va convocar amb persones d'aquestes que s'havia parlat, però bàsicament la convocatòria anava dirigit a tots els signants del protocol de festa major, perquè pensava que s'havia de tenir una atenció molt clara i molt directa a aquestes persones que havien fet un treball al llarg d'un temps i que hi havia un fruit i un protocol aprovat sobre la taula. En aquesta reunió que es va plantejar, com deia, a mitjans del mes de gener, es va recordar algunes dels comentaris que jo mateix havia fet amb alguns dels membres que podien estar en aquell moment presents, i també es va marcar o es va explicitar quins eren els objectius que es perseguien per un futur en aquesta comissió. I els objectius, i penso que val la pena esmentar-los perquè no creïn confusió a ningú, partíem d'una comissió que era, integraven, doncs, no arribava a la mitja dotzena de persones, i aquí parlàvem d'ampliar els membres d'aquesta comissió i que fos representativa de tots els sectors que col·laboren o que viuen o que treballen perquè la festa tiri endavant. I també un tema que posava sobre la taula, perquè entenc que en qüestions tradicionals de cultura popular és important no solament la tradició sinó el traspàs d'aquesta tradició a les generacions i a les persones que venen al darrere. Per tant, sobre la taula, en tots ells els hi posava la qüestió de que hi hagués la màxima representació possible i que també hi hagués un traspàs ordenat i periòdic en el futur. Evidentment, el regidor que entomi o regidora que entomi en un futur aquesta regidoria podrà fer les adaptacions que estimi oportunes, jo li diria pactant-les evidentment amb els grups i els col·lectius que hi treballen, com va fer aquest regidor. Bé, aquí el que planteja doncs aquesta proposta en definitiva és adaptar l'article número 1 dels estatuts o del protocol, on no fa ni més ni menys que a partir d'una comissió de 4 o 5 persones que havia funcionat planteja una comissió on hi ha un president, on hi ha un vocal,
on hi ha dos representants de l'agrupació Valls Populars, un representant de les Colles de Foc, un representant dels Amics de la Sardana, dos representants de la resta de Valls, i també posem dos representants de l'Ajuntament, que d'alguna manera són els que s'hauran d'arromangar més, és els que portaran doncs, el seguiment o la gestió més del dia a dia econòmica, o d'alguna manera es limitaran a portar el treball que marca aquesta comissió. Per tant, bé, jo penso que val la pena que tots plegats sapiguem de què estem parlant, perquè si només se senten unes coses, malgrat no dubto de la bona intenció quan es parlen o quan es diuen, però en tot cas que tots plegats tinguem. Parlen de coherència, jo sí, jo puc estar d'acord, i la coherència passa en que si jo estic en un equip de govern i confio en els meus companys, doncs dono suport a les coses que fan, i per tant això tampoc és que variï massa, i crec que mai la participació ha d'anar deslligada en cap moment del que és el treball de gent que vulgui implicar, i tots som conscients de que de vegades la gent li costa implicar-se, costa involucrar-se en treballs, en comissions, en tirar endavant activitats. Bé, aquesta vegada s'ha plantejat, amb la sort doncs, que podíem ampliar aquesta comissió amb més gent i gent que representés sectors i col·lectius, i en definitiva és això que es porta avui a aprovació d'aquí. I evidentment, com no, i a més que ho porta la proposta, afegint-se com en aquest cas doncs, com a equip de govern, i en aquest cas suposo que puc parlar en nom dels dos grups que formen l'equip de govern, doncs, a les felicitacions i els agraïments a aquesta comissió sortint, que sens dubte va esmerçar moltes hores i molts esforços perquè al final tots els sitgetats poguessin gaudir de la festa major.
Han escoltat primer Àngels Després, després Andreu Bosch i després en Rafael Roig, fent referència a aquesta nova comissió de festa major, fent referència també a la modificació del primer punt del protocol de festa major, però en definitiva la nova comissió ja la coneixen, la comentada en Ramon Soler, i el ple també va voler agrair a tots aquells membres de la comissió passada i a tots aquells que participaran d'aquesta comissió que en principi té com a mandat doncs, aquests dos propers anys d'actuació.
Com dèiem, o com hem pogut escoltar, Acció per Sitges i Esquerra Republicana van votar en contra d'aquest punt. A continuació, un altre punt de festes, en aquest cas amb unanimitat de tots els regidors, l'aprovació del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament i les tres colles de caramelles sitgetanes. Bàsicament, aquest punt inclou l'aportació de 2.000 euros per grup de caramelles, que segons comentava el regidor de festes, Rafael Roig, servirà per cobrir la música d'aquestes entitats. Escoltem-ho.
El conveni que portem a aprovació del ple neix, evidentment, d'una voluntat que suposo, imagino, no cal dir-ho, que és compartida no solament per l'equip de govern, sinó per tots els membres d'aquest consistori, que és doncs, treballar per la salvaguarda i, en aquest cas, doncs, de les tradicions i de la cultura popular sitgetana. I tots sabem, quan estem parlant doncs, de les caramelles, que amb uns temps canviants i de modernitat, de vegades aquestes tradicions costen mantenir-les, costen que continuïn, i per tant em sembla que aquestes activitats arrelades, en aquest cas com són les caramelles, tots plegats tenim l'obligació, tenim el compromís de treballar-hi perquè tiri endavant. Evidentment, la voluntat d'aquest equip de govern, i penso, repeteixo, em sembla que vull parlar en nom de tot l'Ajuntament, doncs seria mantenir i promocionar aquesta activitat cultural i tradicional tan nostra aquí a Sitges. I com que em sembla que ningú se li escapa i tothom tenim la consciència de l'esforç que en aquest cas tres grups, tres entitats fan per poder mantenir aquesta tradició, i l'esforç que fan sempre, per desgràcia, doncs va acompanyat d'unes necessitats econòmiques, doncs el que fa aquest conveni és posar allò negre sobre blanc, quina és la realitat, i donar-los un suport perquè doncs, aquesta tradició cultural tingui la seva continuïtat i pugui perdurar en el temps. La proposta que vostès han vist és una proposta de fer una aportació de 2.000 euros a cada un d'aquests grups. Estem parlant doncs, de 6.000 euros que bàsicament, i ben parlat amb els diferents responsables de les tres colles de caramelles, els hi servirà per cobrir la música i poca cosa més. Però per tant, això ja és una garantia de que, com a mínim, aquesta despesa, que és una despesa fixa, una despesa important que tenen aquests grups, els hi quedarà coberta en aquest conveni i en aquesta aportació que farem, repeteixo, m'imagino des de tot l'equip de l'Ajuntament de Sitges. Gràcies.
s'oficialitzarà davant dels mitjans aquest conveni de col·laboració aquesta setmana, precisament demà dimecres, però l'explicació és aquesta. Cada colla de caramelles tindrà una subvenció de 2.000 euros, sobretot per pagar, com us deies, als músics, algunes més, altres menys. Ja ho saben també que en aquest cas les caramelles del Retiro treuen molt de la cantera que suposa l'Escola de Música de l'entitat, però en qualsevol cas, per passar sense angoixes des del punt de vista econòmic. I ja que estàvem parlant de música, d'intensitat, si volen, musical, podem anar a petar a la qüestió dels sorolls del mapa sònic i també del mapa de capacitat acústica del municipi de Sitges, que ahir ens comentava en Joan a partir de la roda de premsa que va tenir lloc la setmana passada. Abans, però, hi ha una aprovació provisional que no té
més... aprovació provisional d'una modificació puntual del pla general en l'àmbit del PAU 16 Garraf Oest, que PAU és Pla d'Actuació Urbana. Hi ha una sigleria per aquí que fa fredar, però en qualsevol cas doncs es va aprovar per unanimitat aquest punt i a continuació, com deies, la ratificació de l'acord de Junta de Govern d'aprovació definitiva del mapa acústic del municipi de Sitges. Com bé doncs ja els explicàvem ahir, una cosa és el mapa acústic i una altra el mapa de capacitat acústica. El primer és la fotografia, el segon és la normativa. Doncs bé, en el cas del primer, la fotografia, Jordi Mas de Convergència i Unió va voler recordar que el mapa acústic va ser una iniciativa de quan governava Convergència i Unió, i en qualsevol cas també va voler recordar que aprovar-lo no n'hi ha prou, sinó que cal anar-lo actualitzant constantment. Andreu Bosch va preguntar per si es tindrien en compte alguns llocs de la Llevantina on sembla ser que no s'havien fet els estudis correctes, i Armand Paco, regidor de Territori, va contestar que efectivament això és la fotografia del soroll, que es comprovarà si hi ha algun lloc que quedi, i va voler contestar a Jordi Mas que no va ser Convergència i Unió qui va tirar endavant el mapa acústic, sinó que va ser Àngel Jordà quan era regidora en el seu moment. Això va generar doncs una petita anècdota, perquè Lluís Mercè va demanar la paraula i va dir que no. Qui va començar el mapa acústic va ser ell, i qui el va acabar va ser la Jordà malament. Això és el que va dir. Ara ho sentiran. L'aprovació del mapa acústic, Jordi Mas, Andreu Bosca, Armand Paco i Lluís Mercè.
Sovint la dialèctica que ens regala el senyor Armand Paco sovint pinta els governs antics de Convergència i Unió com una cosa molt fosca, que tot ho han fet malament i tal, no? Pues bueno, sembla mentida que realment aquesta tasca, aquesta iniciativa, aquest mapa acústic, però realment ha estat una de les actuacions dels governs de Convergència i Unió, i el fet de que hagin continuat i que hagin seguit aquesta iniciativa pues demostra una mica que com a mínim aquesta actuació és positiva, no? Votarem a favor d'aquesta iniciativa, però avisarem al govern que aprovant aquest mapa acústic revisat del 2003 no n'hi ha prou, cal actualitzar-lo constantment. El nostre municipi és un municipi molt dinàmic, les activitats canvien molt, sovint s'intensifiquen, paren, s'aturen, minven, i per tant, posant davant sobretot el benestar i la qualitat de vida dels sitgetans, cal, a part de fer això, impulsar mesures correctores amb caràcter d'urgència, sobretot a indrets on es localitza una major contaminació acústica, no? I estic parlant sobretot de temes com de zones com Garraf, com les botigues, on realment la qualitat de vida és certament minvada o està minvada per un alt grau de contaminació acústica, no? Esperem que això que ara ressusciten del llegat de Convergència i Unió realment esdevingui al final en uns plans especials d'actuacions positius cap als afectats. Gràcies.
Senyor Andreu Bosch.
Gràcies, senyor alcalde. Com a exresponsable del tema de contaminació acústica en el municipi, doncs m'alegra de veure aquest punt de l'ordre del dia aquí. En la comissió informativa, com a coneixedor del tema, perquè em va tocar treballar-lo de prop, doncs vaig demanar si hi havia hagut les mesures acústiques a la carretera de les Costes, a l'alçada de la Llevantina, perquè hi havia veïns que reclamaven això, i vam detectar que en aquest punt no s'havien fet les comprovacions en anteriors mapes acústics. O sigui, t'explico una mica per la gent del públic que un mapa acústic és com la fotografia acústica del municipi.
fotografia d'aquest lloc no en tenim, no? La meva pregunta és si realment s'ha fet aquesta comprovació o en tot cas si es té la intenció de satisfer aquesta demanda dels veïns. Gràcies.
Alguna paraula més? Senyor
Paco?
Sí, contestar-li a la senyora Llevantina.
Comprovarem a veure, perquè s'han fet medicions del mapa acústic en les últimes setmanes o mesos i vull comprovar i confirmar que aquest punt que vostè em comenta hagi estat examinat. També tenim d'altres, com l'obertura de la nova avinguda Sofia, la prolongació del camí Capellans, que cal comprovar en qualsevol cas. Com bé ha dit el regidor senyor Andreu Bosch, això és una fotografia del soroll que tenim a Sitges, al nostre terme municipal, i el que cal és anar-la actualitzant. En el pas del temps, veure si aquest soroll augmenta, disminueix, i segona, intentar fer polítiques per lluitar contra el soroll, que és en definitiva el punt que ve a continuació, que és l'aprovació del mapa de capacitat acústica. En relació al comentari del senyor Mas, no és que tot ho facin malament, senyor Mas, només dir-li que el mapa acústic el va tirar endavant un soci de govern de Convergència, que era la senyora Jordà, però res més que això. Gràcies.
Senyor Lluís Mercè, jo ho sabia.
El va acabar la Jordà i mal acabat i el vaig començar jo.
Bueno, va bé així.
Va mal acabar perquè després...
Molt bé, senyor Lluís Mercè. Sempre ho comença.
Ha estat un moment còmic aquest, veritablement. El va mal acabar en Joan Jordà i ho vaig començar jo. Això és el que va dir Lluís Mercè a l'entorn del mapa sònic.
Efectivament.
No del mapa de capacitat acústica, com deia en Joan, és la normativa.
Que és la normativa que es va aprovar a continuació amb l'abstenció d'Esquerra Republicana i Acció per Sitges. En aquest cas, el regidor Jordi Mas de Convergència i Unió va esmentar que trobava a faltar alguns punts concrets i que es veuen llocs iguals en causístiques diferents, i per tant va preguntar sobre aquest aspecte. Andreu Bosch va indicar que s'ha de mirar cap a on es vol anar, i a continuació Armand Paco va respondre que en qualsevol cas el mapa de capacitats acústiques determina la capacitat màxima de soroll que estem disposats a tolerar. Hi ha més d'altres documents que estan encara en elaboració, com el pla d'usos comercials, que acabaran d'ajudar a configurar aquests mapes acústics de Sitges, de capacitats acústiques de Sitges. Això sí que Armand Paco va explicar que tenir el mapa no vol dir que s'estiguin satisfets, sinó que cal lluitar, i també lluitar amb altres administracions perquè tot es pugui aplicar. El soroll és una qüestió mediambiental, va dir el regidor de Territori. A partir d'aquí hi ha el compromís d'actuació, i de vegades també, sobretot en festes i esdeveniments, va acabar dient el Armand Paco que hem de saber conviure. En qualsevol cas, Andreu Bosch va respondre al regidor de Territori que se sentia insatisfet perquè només havia sentit un discurs polític i no havia explicat actuacions concretes, com per exemple si es farien pantalles sòniques al costat de l'autopista o de la via del tren. En qualsevol la resposta d'Armand Paco va ser que es farà una mica més del que va fer Andreu Bosch quan tenia les responsabilitats del soroll de Sitges en la passada legislatura. Escoltem aquest debat, com dèiem, Jordi Mas, Andreu Bosch i Armand Paco.
Trobem a faltar, certament, uns plans, com ho hem dit abans, no? Especials per zones de població especialment sensibles i afectades per la contaminació acústica, no? Com pot ser el poble del Garraf, les botigues i alguns indrets de la zona de Campell, on el tren passa a fregar d'escoles i d'instituts. No? Hi ha una cosa que tampoc no ens quadra, no? No podem considerar igual dintre de la mateixa zona el Vinyet i el Garraf. Són dues zones amb dues intensitats de so, amb dues causístiques realment del so molt, molt diferents, i per tant caldria tractar-los de manera diferent. No? També a la vegada ens agradaria veure una acció integral en aquest aspecte de planejament urbà, no? On tenim plans d'ús del casc antic, plans especials, plans parcials. Ara això s'afegeix a sobre aquest mapa de capacitat acústica, que realment no deixa de ser una eina urbanística transcendental, i per tant ens agradaria veure una mica la integració de tots aquests elements en una proposta i en un plantejament per part del govern, com dèiem, integral i coherent. Gràcies, senyor alcalde.
Moltes gràcies, senyor Lampaco. Senyor Andreu Bosch, perdó.
Sí, en relació a aquest tema, si abans parlàvem de fotografia d'acústica del municipi, ara parlem de cap a on hem d'anar en contaminació acústica en el municipi, a on s'ha de reduir la contaminació acústica i en quins terminis, no? I la veritat és que m'agradaria escoltar la intervenció de l'Armand Paco abans de saber o de decidir el meu vot, justament per veure quina intenció política, quina directriu política s'ha marcat en aquest mapa de capacitat acústica, si s'ha allunyat gaire del que s'havia marcat en el govern anterior o no, i aleshores en funció del que Armand Paco expliqui aquí en el ple acabarem decidint el vot. Gràcies.
Moltes gràcies, senyor Andreu Bosch. Senyor Armand Paco.
Gràcies, alcalde. No sé si aconseguiré donar-li resposta, senyor Bosch, a la pregunta que em fa pel següent. El mapa de capacitat acústica, en definitiva, el que determina són els nivells màxims de soroll que estem disposats a acceptar en determinats indrets de la vila de Sitges. Per tant, diguem-ne que és una eina normativa per poder fer un seguiment de que s'està complint amb la norma i el que és més important, per poder sancionar aquelles conductes, comportaments que no s'ajustin a la mateixa. Per tant, és un document que lògicament avui s'aprova inicialment, perquè com bé ha dit el senyor Mas, hi ha documents coadjuvants, aquest, com pot ser el pla d'usos comercials, que s'estan en aquests moments tramitant també, que segurament ajudaran a tenir una millor diagnosi dels problemes de soroll que es pateix a la vila de Sitges. I ha fet menció vostè a sectors del terme municipal, a Garraf, a Botigues. Evidentment, el mapa de capacitat acústica també marca una mica els nivells màxim, la qual cosa no vol dir que podem estar satisfets amb la situació que ens hi trobem a la zona. Ara bé, no amagaré a ningú que posar remei a problemes de soroll en aquests barris no depèn només de la voluntat del govern mitjançant una ordenança o mitjançant una norma municipal, sinó que ja saben vostès que nosaltres hem de lluitar aquests temes amb d'altres administracions. I de fet és el que venim fent des de fa ja força temps, des del mandat anterior, i lògicament ho continuarem fent. La segona qüestió, perquè la gent entengui una mica del que estem parlant, una vegada feta aquesta breu exposició, és que nosaltres volem prendre el tema del soroll com una qüestió seriosa. És una qüestió mediambiental, que no se li escapi a ningú, és a dir, estar confortable en el poble vol dir admetre un nivell de soroll. Això no ens hi podem escapar, tenim vies, carreteres, carrers que suporten un determinat volum de trànsit, un determinat volum de persones, i per tant és difícil que determinats nivells de soroll siguin totalment erradicats. Però fins i tot en aquests casos, ja saben vostès l'aposta decidida d'aquest govern, fent polítiques adreçades en aquest sentit, i a més ja s'ha comentat i s'ha dit, i espero que surti en el pla de mandat, aquest govern aposta per la bienalització de carrers. En definitiva, és una mesura també que va a favor d'aquestes polítiques, és a dir, quan més cotxes aconseguim treure de zones, del casc antic per descomptat, i podem allunyar-los al màxim de nuclis de població habitats, doncs lògicament el confort de les persones doncs serà més gran. Ara el que cal lògicament és veure quines aportacions es poden fer en relació als nivells que planteja aquest mapa de capacitat acústica, en el benentès que hi ha zones de sensibilitat acústica baixa, moderada, alta, i una zona de tractament especial, que ja va ser explicada, que és possiblement la que suporta l'oci més important de la nit de Sitges, que és el 1 de maig, i que fins i tot en aquesta, que és excepcional, també se'ls va comentar que el govern municipal està tirant endavant mesures per reconduir aquestes situacions. Per tant, el compromís que hi ha és tenir documents aprovats que ens ajudin, que ens reforcin, contrastar aquests documents amb l'ordenança municipal que tenim de sorolls i vibracions, a veure en quins paràmetres s'ajusta o es desajusta, i tercera, doncs, posar fil a l'agulla, no? És a dir, fer-la complir, que ja sabem que pels esdeveniments que es produeixen a Sitges sempre és complicat, tenim carnavals, tenim festes majors, tenim castells de focs, i evidentment ja saben vostès que aquest poble viu d'una part important del seu oci, viu d'una part important de la gresca, de la xirinola, i que per tant també vull que la gent entengui que a vegades hem de saber conviure amb les festes tradicionals i populars d'aquesta vila. Gràcies.
Moltes gràcies. Segona paraula més. Senyor Andreu Bosch.
Bé, la veritat és que m'he quedat insatisfet. Insatisfet davant les explicacions del senyor Paco. I explicaré per què. Perquè ens ha fet més un discurs polític que una explicació real de què estem aprovant en aquest moment. Vostè ha parlat de que aquest mapa de capacitat acústica, a partir de l'aprovació d'aquest mapa de capacitat acústica, doncs ja tindrem una norma, una carta normativa, a partir de la qual sancionarem. Però és que no es tracta només d'això. O sigui, es tracta de sancionar, però també d'actuar. És a dir, el tren contamina acústicament. Es faran pantalles, no es faran pantalles. L'autopista també contamina. Les vies principals de trànsit del municipi també contaminen. I són en podríem dir, il·legals, si no s'hi fa res, si no es fa alguna actuació determinada. El carrer Primer de Maig, vostè n'ha parlat. Què s'ha decidit en relació al carrer de Maig? Està dins la zona ZARE, que es diu, una zona especial en relació a les tres zones estàndard que defineix la Generalitat de Catalunya. Però quina és l'orientació? Cap a on anem? Si posen dobles portes als bars del carrer Primer de Maig, però què farem amb la resta del carrer? És a dir, el carrer Primer de Maig doncs té una continuació amb Marquès de Montroig. Marquès de Montroig, què es farà amb aquest carrer? S'ampliaran la quantitat de bars que es puguin posar en aquest carrer? No? Això és el que jo esperava que vostè em contestés. Gràcies.
Senyora Parés, i després contestes.
L'únic que volia afegir era que amb la comissió informativa precisament vam demanar que se'ns enviés la documentació del mapa de capacitat acústica per poder-ne fer una valoració i qüestionar una sèrie de coses, plantejar-los o felicitar-nos, i a hores d'ara ens han enviat aquesta documentació. Per tant, de moment el vot d'Esquerra serà donant confiança d'abstenció per veure si ens arriben, si ens fan arribar, si us plau, la documentació.
Moltes gràcies, senyor Arman.
Sí, certament, senyora Parés, és veritat que vostès ho han demanat, el mapa de capacitat acústica. Aquesta setmana passada, no aquest dilluns, teníem un dubte de si penjar-lo a la pàgina web de l'Ajuntament o fer-los arribar en format digital. Jo sí que em comprometo que en el decurs d'aquesta setmana o mitjançant per una via o per una altra els arribarà, i confirmar que estem davant d'un document que s'aprova inicialment. Per tant, tenim tot el tràmit pel davant de poder fer al·legacions sobre el mapa de capacitat acústica. Miri, senyor Bosch, intentaré contestar-li. Farem una mica més del que vostè ha fet durant 4 anys. D'acord? És a dir, intentarem que aquells llocs en els quals hi ha un soroll excessiu, lluitar perquè es posin pantalles, si és possible, lluitar perquè es redueixi el soroll dels vehicles, potser reduint el límit de velocitat. El tema de la moratòria de bars musicals és coneguda per vostè, ja està feta, està aprovada, i en aquest moment, que jo recordi, hi ha un número clausos de bars musicals i aquest Ajuntament procura doncs que no s'obrin més. Hem treballat, i aquí segurament el meu company Marquero li pot donar més informació de la feina que s'està fent amb tot el sector de l'oci del Primer de Maig. Per tant, estem fent coses. No sé si continuarem o tornarem a posar els mims del silenci, però en tot cas farem una sèrie de mesures, lògicament, per intentar reconduir el tema del soroll, per descomptat. Ara, no vull que m'acusi de no ser capaç de posar pantalles en el tren, perquè miri que ho han reclamat a l'alcalde i jo. L'altra cosa és l'èxit que podem trobar sobre les peticions que nosaltres fem. Però les polítiques són conegudes, moltes d'aquestes ja les vam parlar en el temps en què vostè era el responsable d'aquests temes, i per tant continuarem per aquest camí.
El debat a l'entorn del mapa de capacitat acústica del municipi de Sitges, per tant la normativa que regirà tots aquells moments en els quals alguns dels interessos de Sitges poden ultrapassar un determinat llindar que ja estigui prèviament establert i, per tant, que això pugui ser motiu de sanció en el seu dia.
A continuació ja arribem als dos punts de manteniment d'espai públic que feien referència als projectes constructius de millores de l'estació de bombament de la platja de Sant Sebastià i el de l'estació de Capo Vinyet i la canonada d'impulsió d'aquesta estació. Són dos projectes que, segons va explicar el regidor Josep Urriols, impliquen una subvenció de l'Agència Catalana de l'Aigua de 2.204.000 euros i que encara s'hauran d'unir amb una tercera amb una tercera actuació que també arribarà a través d'una subvenció de l'ACA, en aquest cas per l'estació de bombament de la Fragata. Per tant, doncs, tot plegat, el que comentava la setmana passada Armand Paco, ben bé 4 milions d'euros de subvenció per part de l'Agència Catalana de l'Aigua. En qualsevol cas, Andreu Bosch de Seu per Sitges comentava que feia falta una reforma, però que el seu grup ja ho havia denunciat als mitjans de comunicació i que en qualsevol cosa donar per bo sigui o no per la denúncia feta per Acció per Sitges. Això va motivar la resposta dels regidors de l'equip de govern dient que ja s'havia pensat abans de que es fes cap denúncia i que en qualsevol cas el retard, després de preguntes d'Andreu Bosch, que si hi ha hagut algun retard a l'hora de tramitar aquest punt i d'engegar aquesta reforma ha estat per la sol·licitud d'una subvenció a l'Agència Catalana de l'Aigua i per aconseguir aquesta subvenció. Això ho va contestar finalment Gavi Serrano d'Iniciativa per Catalunya. Escoltem per tant aquest petit debat entre Andreu Bosch, Josep Urriols i Gavi Serrano.
Quan denunciar el vessament d'aigües fecals a la platja de Sant Sebastià, realment feia falta una reforma en profunditat d'aquesta estació de bombament i ens alegrem que això vingui avui a ple, forçat o no, per la nostra actuació en els mitjans de comunicació. Gràcies.
Senyor Oriol.
Sí, aviam. Gràcies, senyor alcalde. Aviam, senyor Andreu Bosch, com ja li vaig manifestar en el seu moment personalment, li puc garantir que molt abans de la seva intervenció i de la seva denúncia ja hi treballàvem. Perquè aquest és d'aquells projectes que no són agraïts de lluïment, no són grans equipaments, però que incideixen molt important en la qualitat de vida dels ciutadans. La solució als problemes de les estacions de bombament és com a conseqüència del Pla Director de Sanejament a Sitges, i l'Ajuntament ha impulsat la redacció de diversos projectes de millora i renovació d'aquestes estacions de bombament. Els dos projectes que portem ara a aprovació, de moment portem la de Sant Sebastià i després parlarem de Capo Vinyet, corresponen a aquestes dues estacions i més endavant ja portarem el de la Fragata per completar tot l'equip. El projecte inclou, a part d'una renovació d'equips de bombament i altres elements tècnics, el desdoblament de les instal·lacions per tal de permetre un manteniment alternatiu independentment de l'època de l'any, eliminant gairebé del tot el perill de vessaments en èpoques de bany. Li puc garantir que aquests projectes no es redacten en dos dies. Una segona millora molt important per al veïnat de les estacions i de forma molt especial pel veïnat de la platja de Sant Sebastià és l'eliminació dels mals olors amb nous equips de desodorització, suprimint un efecte secundari molt molest fins ara. Val a dir que aquest govern s'ha mogut, i aquest regidor especialment, i les obres comptaran amb el finançament de l'ACA mitjançant el conveni que portarem a aprovació en el seu moment. I l'aprovació d'aquests dos projectes és un requisit necessari per tancar aquest conveni. Val a dir que les inversions previstes a Sant Sebastià són de 742.318 euros inicialment, després el de Capo Vinyet ja en parlarem, puja 1.462.469 euros, total 2.204.788 euros, déu-n'hi-do. La veritat és que jo, en una reunió amb els veïns de la platja Sant Sebastià el mes de novembre, si no recordo malament la data, ja els hi vaig anunciar que estàvem treballant amb això. No era fruit d'un vessament de l'estiu, sinó era fruit d'un treball a partir del Pla Director de Sanejament que ja proposava aquestes mesures, i bé, aquí ara portem la feina feta en aquests mesos. Realment tinc molta satisfacció a portar-ho a aprovació, tant per la qualitat del projecte com per la millora de qualitat de vida que suposarà per molts sitgetans. Res més.
Moltes gràcies. Segona paraula més. Senyor Bosch.
Gràcies, senyor alcalde. No tenen credibilitat, ho sento, però no tenen credibilitat. Vostès diuen que ja hi estaven treballant. Un govern que hi està treballant no ens proposaria això que tenim avui sobre la taula ara, sinó que ens ho hauria proposat el setembre del 2007, que era quan era el més adequat per tal que aquest estiu no haguéssim de patir de nou pudors i vessaments. És a dir, nosaltres ara, aquest estiu, tornarem a tenir pudors i vessaments perquè vostès senzillament o no hi estaven treballant o no li donaven la prioritat que calia al tema. Per tant, doncs, ens alegrem que s'hi posi remei, però ens sap greu que diguin que vostès ja autònomament treballaven, perquè no és cert. Nosaltres ho vam denunciar a la premsa i vostès es van posar les piles. Aquesta és la realitat.
Gràcies. Senyor Gavi Serrano.
Sí, a veure, jo crec que podem parlar de treballar o no de treballar, no? Però jo crec que també no s'escapa a ningú que el finançament és molt important. Estem parlant de 2 milions d'euros, que és una quantitat molt important, i per tant jo crec que aquí el que hem aconseguit, gràcies a la bona gestió del regidor responsable, és aconseguir un finançament de l'ACA. Per tant, jo crec que el que hem de fer també és agrair que l'ACA sigui sensible a la nostra necessitat del nostre poble i que destini aquesta quantitat de diners. I això no fa volar coloms i no deixar de treballar. Treballar significa aconseguir la subvenció.
Petit debat a l'entorn d'aquests projectes que primer comportaran les millores a l'estació de bombament de la platja de Sant Sebastià i també a l'estació de bombament i a la canonada d'impulsió de la zona de Capo Vinyet, i després quedarà encara l'estació de bombament de la Fregata, i així d'alguna forma la xarxa de bombament d'aigües fecals quedarà, diguem-ne, renovada després de tot aquest procés, com ja ens havia comentat en aquesta mateixa taula el regidor Josep Urriols. Més coses encara.
Més coses, després d'una rectificació d'errades materials en la quantia d'indemnització a percebre per personal del mercat municipal, que va passar. A continuació, l'aprovació d'encàrrec de gestió a Turisme de Sitges, Agència de Promoció de Sitges, Societat Sitges, del pla d'indemnització de l'aula de gastronomia a ubicar en el mercat municipal per un import total de 44.000 euros. Miquel Forns, de Convergència i Unió, va lamentar que es dediqui part del pressupost municipal per activitats de l'Agència de Turisme i que, en qualsevol cas, creu que això s'hauria de liderar per part de l'àrea de promoció econòmica, directament per l'àrea de promoció econòmica. En qualsevol cas, també va dir Miquel Forns que l'import és de 8 vegades el concurs de l'import del concurs de dones emprenedores, del premi, i a més va preguntar a qui s'encarregarà, va dir Miquel Forns, que si costa 44.000 euros redactar-ho, no vol pensar quan costarà fer-ho. Carme Prat, regidora en aquest cas de promoció econòmica, va contestar que les 44.000 euros és el cost total del procés, és a dir, la redacció, però també
l'execució
d'aquesta aula de gastronomia, i que a més la meitat surten d'una subvenció de la Diputació de Barcelona, 22.000 euros, per tant a l'Ajuntament només li costa 22.000 euros, i que també està dintre dels pressupostos de l'Agència de Turisme, és a dir, que ja estava contemplat a l'Ajuntament, no li costa res el tirar endavant aquesta aula de gastronomia. Andreu Bosch va dir també que de tota manera li sembla que el pressupost és excessiu, i finalment Miquel Forns va insistir en qui ho tiraria endavant, i que la resposta de Carme Prat va ser que en principi el personal de l'Agència de Turisme, i que si per desenvolupar-ho finalment s'havia de contractar alguna empresa, doncs així es faria. Escoltem, per tant, aquest debat.
En aquest cas es tracta de dedicar part del pressupost municipal per fer doncs activitats, al nostre entendre, típicament de responsabilitat municipal, cap en aquest cas a les societats, entitats empresarials o agències empresarials, vàries, sí. Ja és ben coneguda la posició de Convergència i Unió contrària a aquesta pràctica. Nosaltres pensem que cal enfortir la gestió municipal des del mateix Ajuntament. D'aquesta manera la coordinació es pot exercir de manera més eficaç, més eficient. I el govern entenem que actuant així el que està fent és debilitant la capacitat de gestió municipal. La nostra segona aportació, però, que voldríem ressaltar, va en la línia de l'objecte d'aquest encàrrec, d'aquesta desviació de responsabilitats cap a una altra entitat amb un nivell més baix de control per part del ple municipal. S'encarrega a l'Agència de Turisme l'elaboració d'un pla de dinamització de l'aula de gastronomia a ubicar a l'edifici del mercat municipal. D'entrada, ja veurem quan haurà d'esperar aquesta aula a veure la llum, si s'ha d'esperar a que acabin les obres del mercat. Nosaltres pensem, però, que aquesta actuació s'hauria de liderar des de l'àrea de promoció econòmica de l'Ajuntament. No des de l'agència, des de l'àrea directament, tot i que l'agència tingui algun tipus de vinculació amb l'àrea. Cal afinar molt bé els aspectes d'impuls de l'activitat econòmica de les empreses de restauració i gastronomia de la vila i creiem que hauria de ser competència directa assumida per l'àrea. No obstant això, la tercera i darrera aportació que voldríem fer és l'import d'aquest encàrrec, que puja a 44.000 euros, més de 7 milions de les antigues pessetes, per l'elaboració d'aquest pla. Tenim ganes de veure aquest pla, tenim ganes de veure què és el que hi contindrà, perquè la veritat és que, sigui dit de passada, i només per citar un exemple de temes que es tractaran avui en el ple, doncs el cost d'aquest pla és de més de 8 vegades del que s'aporta, per citar alguna cosa, en els premis del concurs del Bon Emprenedor que després tractarem. Nosaltres voldríem saber a qui concretament s'encarregarà aquest pla. Qui serà el responsable de fer aquest pla? Perquè ens preocupa, a més, que si costa 44.000 euros redactar-lo, no volem ni imaginar-nos què costarà dur-lo a terme. Gràcies.
Gràcies, senyora Carmen Prat.
Sí, gràcies. Para contestar, hablaré yo primero y luego mi compañero continuará con el tema de la apertura del mercado. A ver, recordar que la agencia es una entidad pública que está dentro del área de promoción económica, que la lidera los regidores que están dentro del área de promoción económica y conjuntamente está el sector empresarial. Está el mundo de la gastronomía, está el mundo del comercio y está el mundo de la hostelería. El objetivo de la creación de esta agencia es la dinamización de la economía de Sitges hacia adentro y hacia afuera, impulsar planes de dinamización y apostar por una nueva actividad económica siempre que ello sea posible. Los interlocutores que tienen que llevar a cabo estas acciones están dentro de la agencia. Estamos hablando de un aula de gastronomía, el sector de la restauración y de la gastronomía está dentro de la agencia. El plan es un plan de dinamización, no solo es la redacción del plan, sino la implementación de las acciones. El porqué de las 44.000 euros es porque está subvencionado 50% por la Diputación, 50% por el Ayuntamiento de Sitges. Ese 50% que ha mandado la subvención de la Diputación sube a 22.000 euros. Luego el Ayuntamiento pone 22.000 euros. 22.000 euros que salen del presupuesto de la agencia de este año, porque el objetivo de la agencia, y para eso había una partida presupuestaria del Ayuntamiento en la agencia, es la dinamización del tejido económico y turístico del municipio. Luego no le representa ningún gasto extraordinario al Ayuntamiento, se hace con las herramientas que el Ayuntamiento ha creado para ello y con la intervención del sector al cual va vinculado. ¿Cuál es el objetivo de esta aula de gastronomía? Dinamizar el mercado, dinamizar el movimiento slow food con el cual estamos comprometidos este equipo de gobierno desde sus inicios, apostar por una educación de los hábitos alimentarios de la ciudadanía de Sitges y ayudar al sector gastronómico y de la restauración. Estos 4 o 5 objetivos son los claves para llevar a cabo este plan de dinamización y yo creo que lo mejor que se puede hacer es hacerlo de la mano con los sectores que están involucrados. Gracias.
Senyor Andreu Bosch.
Gràcies, senyor alcalde. A nosaltres també ens sembla excessiu aquest pressupost, 44.000 euros i només per al projecte, i només dir en relació que la companya Prat ha dit, doncs està clar que Sí, que escolto perfectament. I si s'esperen, sabran al final de la meva argumentació. Aquests 44.000 euros està finançat 22.000 per la Diputació i 22.000 per la mateixa agència. No? Els diners de l'agència surten principalment de l'Ajuntament. I els de la Diputació, vostès saben perfectament que si no van a parar
amb aquesta aula de la gastronomia aniran a parar qualsevol altre projecte que vostès proposin, perquè la Diputació evidentment doncs està al servei dels municipis i dels interessos dels municipis, i per tant doncs clar, diuen no ens costen aquests 22.000, sí, té un cost de renunciar a alguna altra cosa que ja no es pot proposar a la Diputació. I després una altra qüestió, i és que em sembla que aquest govern està mancat d'idees. El mes passat, en el mes anterior, ens van passar aquí a aprovació el que seria un cau ferrat de la gastronomia a la Masia Miralpeix, i em sembla una idea fenomenal, està molt bé. A més, cobreix una franja que Sitges no estava coberta, és a dir, d'alta gastronomia. Tenim també cursos de cuina per a integració d'immigrants, cursos de cuina en entitats centenàries. Em sembla que la gastronomia està molt trillada en el nostre poble. O sigui que, i en tot cas, encara que no ho sigui, per què no busquen el concurs d'entitats centenàries que ja tenen experiència en l'organització d'aquests cursos, d'aquestes aules de gastronomia? La televisió està ple de programes de gastronomia. Potser que en lloc de pensar tant en la gastronomia, comencin a pensar més en l'astronomia, que només hi ha un sol regidor que ens parla de que assenyala la lluna i tal, doncs l'únic regidor que li preocupa l'astronomia, el senyor Mampaco, doncs a veure, facin-li una mica de cas.
Sí, senyor Miquel Forns.
Sí, insistint amb el que hem comentat, voldríem, senyora Carmen Prat, si ens pot contestar el dubte que teníem, a qui s'encarregarà concretament l'elaboració d'aquest pla?
Los medios humanos que hay en la agencia, el sector empresarial y el equipo técnico de la agencia conjuntamente.
T'ha contestat, no, senyor Miquel Forns? T'ha contestat? L'agència ho encarreguem. L'Ajuntament ho encarrega, l'agència.
Entenem que no s'externalitza.
I l'agència ja ho encarregarà qui ho tingui que encarregar.
Això és el que volíem saber. Això és el que volíem saber. Ho faran els recursos humans de l'agència o s'encarregarà el projecte fora?
Escolti, s'encarreguem com molts projectes, com els projectes que s'han fet ara de l'abombament. No els han fet els recursos humans aquí, s'han fet els de fora.
Perdoni, permeti que discrepi, però el que estava dient la senyora Carmen Prat no és el que em diu vostè.
A veure, el plan lo dissenyarà los técnicos del ayuntamiento conjuntamente, los técnicos de la agencia conjuntamente con el sector privado, ¿de acuerdo? Y luego hay un plan de dinamización, lo que se dice propiamente el plan, y luego hay las acciones que determinen ese plan. Las acciones, cuando lleguen en su momento, se verá cómo se llevan a cabo cada acción, porque dependerá del tipo de acción que haya el plan. El plan saldrá redactado por la agencia, que es lo que usted preguntaba.
Ya está contestado. Venga. Señor Carretero.
No, yo es que no me ha quedado claro tampoco qué es lo que está incluido en el presupuesto de los 44.000 euros, 22.000 de un lado, 22.000 de otro. ¿Realmente hay acciones? ¿Es una redacción de un plan puro y duro? ¿Es un escrito donde se determinan? ¿O hay acciones incluidas también? ¿Y qué tipo de acciones hay incluidas en ese presupuesto?
Sí, señora Carmen Prat, a ver.
Lo voy a volver a repetir. Vamos a ver. Se pidió una acción determinada a la Diputación para llevar a cabo un plan de dinamización y la implementación de las acciones. La palabra implementación, que ya la he dicho tres veces, creo que lo define todo. La Diputación ha puesto y ha apostado por ese proyecto con una partida presupuestaria de 22.000 euros. Del presupuesto que el Ayuntamiento había dado a la Agencia de Promoción y de Turismo de Sitges para acciones de promoción, presupuesto ya aprobado cuando aprobamos el presupuesto del 2008, saldrá la otra partida de 22.000 euros y será una acción más de promoción de las que lleva a cabo la agencia. ¿De acuerdo? ¿Qué viene primero? El diseño del plan y después las acciones. Cuando se vea el diseño del plan y se recojan las acciones, se verá cómo se lleva a cabo cada una de las acciones. El plan lo hará la agencia.
Bé, les explicacions de Carme Prat i de l'alcalde Jordi Baiget en contraposició als arguments tant d'Andreu Bosch com de Miquel Forns també en el decurs del ple municipal. Són les 12.
Són les 12, continuem ràpidament, tampoc és que ens falti gaire. Per una banda, s'havia d'aprovar l'últim punt que portava l'equip de govern en l'ordre del dia, era l'aprovació de les bases del tercer concurs per a dones emprenedores. I va mereixer aquest punt una prèvia, una sorpresiva prèvia, podríem definir, de Ramon Artigas, aquesta.
Em permeto només fer un comentari, és que hi ha 22 punts de l'ordre del dia, dels quals 14 hem estat completament d'acord. Això és important. Ho dic perquè sembla que tot no estem d'acord. I només dos punts, parlo pel meu grup, hem votat en contra. O sigui que ho dic perquè no sembli que no hi ha col·laboració o ganes de col·laborar amb l'equip de govern. Res més, gràcies.
Moltes gràcies, senyor Ramon Artigas. I no dubto, perquè a més la seva posició sempre ha sigut clara i a més portem molts anys col·laborant amb vostè per treballar aquest poble i treure endavant molts problemes que té aquest poble. I en una demostració aquesta, doncs avui ho ratifica. Moltes gràcies.
Tot això va venir a la meitat del ple i a partir d'aquests moments de pals a les rodes o d'obstacles, a partir d'aquestes reflexions...
Sí, Ramon Artigas va voler fer això, una reflexió...
Diguem-ne que no va poder més, segurament.
Sí, sorpresiva. Diguem que tothom es va quedar una mica parat, va ser una reflexió molt correcta, però en qualsevol cas ho va voler deixar clar.
D'acord. Tot això, després d'aquest punt sobre l'aula de gastronomia o abans?
Ah, sí, no, després del punt de l'aula de gastronomia i abans de l'últim punt. I després de que s'aprovés les bases d'aquest tercer concurs per a dones emprenedores, arriba a l'apartat de les mocions. Dues mocions, una presentada per Esquerra Republicana, relativa a la mobilitat del casc antic, Àngels Parés, que va llegir, bé, no va llegir, sinó que va argumentar la moció que presentava pels problemes de mobilitat per als vianants que provoca la càrrega i descàrrega als carrers Joan Tarrida i Bonaire. Bàsicament també tenint en compte que bona part d'aquesta càrrega i descàrrega es fa servir per servir valgui la redundància en els establiments del carrer Primer de Maig a les tardes, que aleshores ja és una hora de més mobilitat i no és una hora tant de càrrega i descàrrega. Per tot això, doncs, Àngels Parés en la moció demanava que es compleixi l'horari, que es controlin les maniobres i que els veïns puguin accedir a casa seva. Sembla ser que hi ha veïns amb problemes de mobilitat que hi ha hores que no poden sortir de casa seva. I això, doncs, és un problema. Tal i com estava plantejada la moció, ara ho sentiran, primer Miquel Forns de Convergència i Unió la va recolzar i després Marquero, el regidor de Comerç, també va dir que malgrat no estar d'acord en algun dels aspectes de la part expositiva de la moció, sí que estaven d'acord en la resolució de la moció. Per tant, els grups de l'equip de govern votarien a favor i finalment es va aprovar per unanimitat. Escoltem.
El que s'ha comprovat en aquestes zones és que les zones habilitades de càrrega i descàrrega o bé estan buides, com la que per exemple moltes vegades veiem entre el carrer Bonaire i el carrer Sant Pere Bajamar, o bé són insuficients com les que podrien ser carrer Joan Tarrida des de la plaça de la Indústria fins al carrer Espanya. Això provoca evidentment que les hores que marca la càrrega i descàrrega, a més d'ocupar les franges laterals, estiguin els dos carrers plens. Però és que, a més, no es compleixen les hores marcades en els discs d'horari de càrrega i descàrrega, sinó que moltes vegades, sobretot quan hi ha una incidència d'un període vacacional, els divendres, ens trobem que a les 10, fins i tot a les 10 de la nit, hi ha una corrua de camions al carrer Bonaire i al carrer Joan Tarrida, al mig del carrer, amb la qual cosa provoca una seriosa dificultat de mobilitat als vianants. Val a dir també que, i avui també ho he pogut constatar, la zona habilitada per càrrega i descàrrega de l'Avinguda Sofia està sempre buida, tan buida que fins i tot hi parquen cotxes normals, perquè doncs ja no l'utilitza absolutament ningú. En canvi, la gent ocupa el lloc on es pot aparcar i a més el mell mig del carrer, tant del carrer Bonaire en aquest cas com del carrer Joan Tarrida. Això dificulta seriosament la mobilitat. Recordem que el carrer Bonaire és un lloc de pas. A més, hi ha una llar d'infants que a partir d'unes hores determinades, a les 5 de la tarda, hi ha molta mobilitat perquè moltes famílies van a recollir els infants. Les voreres, també recordem, suposo que tots hi han passat per aquests dos carrers, les voreres són molt petites i, per tant, difícilment una persona amb cadira de rodes, una persona amb cotxet, amb un carro per anar a comprar amb alguna botigueta que hi pugui ben allà, és difícil. I a més, el carrer també és estret. Hi ha cotxes d'una certa magnitud que el que fan és topar amb els balcons, amb la qual cosa els veïns doncs, han d'anar arreglant les seves façanes perquè els hi provoquen desperfectes. Si algun dia no tenen res a fer, jo els acompanyo a que vagin a veure-ho perquè és molt interessant veure com el camió tira amunt, en deixa sortir un altre, torna a entrar, realment és un caos circulatori considerable. A més, el carrer Joan Tarrida, les voreres estan esbotzades i fins i tot, i això ja ho sabia l'anterior regidor de mobilitat, perquè se li havia fet arribar un dossier, i el senyor alcalde també ho sabia, perquè també se li va fer arribar el mateix dossier, hi ha veïnes que tenen una mobilitat reduïda i que hi ha hores puntes que no poden sortir de casa seva perquè les portes literalment queden copsades pels camions. Bé, fet aquesta explicació, el que demana Esquerra Republicana és, per tant, que mentre no hi hagi aquest pla de viabilitat i, per tant, que va relacionat amb el mapa de capacitat acústica, però en aquest cas és mapa de capacitat de mobilitat per la gent que circula per aquells indrets, per aquells varals, el que demanem és, primer de tot, que aquests carrers quedin lliures de camions i furgonetes a una hora determinada, per tant, que es compleixi l'horari de càrrega i descàrrega, el mateix horari que es compleix al carrer Parellades, per exemple, el mateix horari, és a dir, tant veïns són la gent que viu al Bonaire, Joan Tarrida, com els que viuen al carrer Parellades, que es controli, si us plau, l'accés en aquests carrers, que es controli l'accés de fer marxa enrere, que es faciliti un accés, en aquest cas, als veïns perquè puguin fer servir en cas d'urgència o necessitat accedir a casa seva, perquè com que hi ha la corrua de camions, doncs difícilment de vegades el veïnat pot accedir si té una urgència o una necessitat. I després, cada moment, mentre no s'acabi de definir el pla de mobilitat, que es controli la situació actual i que, per tant, es velli que les zones de càrrega i descàrrega siguin les zones operatives, que s'instal·lin els cotxes, els camions, les furgonetes, perdó, i que, per tant, alliberin els carrers, que, evidentment, entenem que és la voluntat, perquè fa molts i molts anys que aquests carrers són carrers de vianants, sense haver de fer caixa única, però de moment ja fa molts anys que són carrers de vianants. Per tot això, per tant, Esquerra demana aquestes propostes.
Moltes gràcies, senyora Parés. Senyor Miquel Forns.
Gràcies, senyor alcalde. Sí, des de Convergència i Unió anunciem el nostre recolzament a aquesta moció d'Esquerra Republicana, sobretot en coherència amb el que el nostre grup també a instàncies dels veïns afectats, en aquest cas del carrer Bonaire, ja vam preguntar en el ple del passat 5 de novembre de 2007. No repetiré tots els impediments que ha comentat la senyora Parés, perquè en el seu dia també els vam dir, però preguntant al govern quina solució estava estudiant o havia trobat o estava buscant per adoptar davant de tota aquesta problemàtica, el senyor alcalde ens va contestar literalment que aquesta era una situació real i que lògicament no s'havia de continuar tolerant. Ens trobem que 4 mesos després d'aquesta pregunta el problema continua sent real, continua existint, no s'hi ha aplicat, al nostre entendre, cap solució, però és que en el seu dia també ens van comentar que ho estaven estudiant, treballant, i que abans de l'estiu
ens posarien sobre la taula una gestió integral de tot aquest problema. Doncs aprofitaríem la vinentesa per preguntar-los com està el tema, en quin punt es troba d'estudi i si ens poden avançar alguna solució concreta. Gràcies.
Senyor Marquero.
Sí, gràcies, alcalde. A veure, senyora Parés, li anuncio que el nostre grup, els dos grups, li donarem suport a la moció. Pensem que els problemes que vostè planteja i el que demana és correcte i per tant hi donarem suport. No, l'exposició de motius doncs, podria ser una mica més discutible, però el que demana, diguem-ne, hi estem d'acord. El problema de la càrrega i descàrrega, doncs, tots coneixen, és un problema complicat de resoldre i la solució real passa per canviar el sistema, canviar tot el sistema de manera radical, perquè el que s'ha anat fent és limitar el problema. Nosaltres el que apostem és per una nau logística o dues o tres que on arribin les mercaderies i a partir d'aquí hi hagi un lliurament regular amb cotxe elèctric constant durant, bueno, durant tot el dia o quan sigui necessari a regular en aquest aspecte, no? Aquesta és la solució. Hem tingut algunes converses. Aquesta solució passaria per implicar el sector privat i que el sector privat convença'l de que això pot ser viable, no? D'alguna manera. Actualment vostè sap que tanquem el poble a les 11 del matí i diguem el sector Joan Tarrida, sector Bonaire, a partir de les 11 ja no s'hi pot accedir fins l'endemà, fins les 6-7 del matí de l'endemà. El que és cert és que hi ha comportaments irregulars pel carrer Bonaire en contradirecció d'alguna manera que han de ser més sancionats i més perseguits per la policia. El Joan Tarrida, sector Espanya, carrer Espanya, és un sector, si no recordo malament, té possibilitat de fer càrrega i descàrrega matí i tarda i donar resposta també a tot un proveïment i un lliurament que necessita pues, tot el primer de maig el Marquès de Mont-roig, no? Aquesta és la tasca que tenim encomanada, que volem fer i que desenvoluparem pues, en els propers anys.
Senyor Lluís Mercè.
Bé, si tindria que estendre a diversos carrers més, no solament al carrer Bonaire, sinó Sant Pau, Sant Pere i altres. I crec que també hi ha un problema afegit, que és el problema de l'hostaleria del carrer Primer de Maig. Perquè, clar, és molt maco tancar el local a les 3 o les 4 del matí, quan toqui l'hora de tancada, i no aparèixer allà fins a les 6 o 7 de la tarda que portin el gènere. Vull dir, i clar, jo crec que els proveïdors i ja està també fars de fer aquesta feina a les 10, a les 11 i a les 12 i a la 1 de la nit que es veus fent-la, no? Per què? Pues perquè no van a obrir pels dematins ni al migdia de que els hi portin una mica pues, tot això. Crec que en aquest sector també hauria que dir-los que realment posin una mica de cura en aquest sentit de que realment pues, no solament es obren les bases a les 6 de la tarda, sinó que realment els proveïdors pues, puguin estar abans. No? Gràcies.
I aquest és un debat molt llarg en el temps. Recordem, sense anar més lluny, en un dels espais de l'ADEC, com la Roser Botí de les distribucions Josep Maria Gestí ens deia que aquest és un poble una mica complicat a l'hora de repartir. Doncs bé, aquesta moció d'Esquerra Republicana ho va posar de manifest, una moció que va ser aprovada
per unanimitat. I per últim, una moció que van presentar tots els grups excepte el Partit Popular relativa a la preservació del niu de metralladora situats al futur passeig de Balmins i la zona d'Aiguadols. La va argumentar Àngels Parés, destacant el valor simbòlic de recuperació de la memòria històrica de l'indret. Va ser aprovat doncs, per tots els grups amb l'abstenció, així, això sí, del Partit Popular. I per últim, precs i preguntes. Convergència i Unió, que va preguntar, entre altres coses, per si és veritat que hi ha problemes per la celebració del Corpus, problemes econòmics. En principi s'han portat a terme diverses reunions, segons es va explicar, i el Corpus es podrà desenvolupar en completa normalitat. Això és el que va dir l'alcalde ahir.
O sigui que és el mateix que va dir Pilar Font el dijous passat en aquesta mateixa taula.
També aquests monuments, aquesta senyalització amb noms de les senyores del llibre de les dones de Sitges, sembla ser que era una proposta d'una artista i Gavi Serrano va explicar que l'Ajuntament va adreçar adreçar una carta de disculpa a les dones que havien vist els seus noms en aquestes escultures.
Això mateix, perquè moltes d'elles no en tenien cap mena de coneixement i això forma part, com us deien, de la creativitat o de la performance d'una de les artistes que es present en aquesta exposició titulada 8 dones i 8 països, que es pot veure al Mercat Vell. Precisament és l'artista barcelonina la que ha instal·lat aquestes, diguem-ne, escultures o rètols amb els noms d'algunes sitgetanes.
I una darrera pregunta, entre d'altres, que també va fer Convergència i Unió sobre l'abocament de gasoil al camp de golf, els va motivar una resposta vehement per part d'Armand Paco, del regidor de territori, reconeixent que ell no havia dit cap mentida perquè ell sí que no en tenia coneixement en el moment que es va formular aquesta pregunta en un ple anterior, i va recriminar a Miquel Forns el fet de no haver-lo advertit si el cap de l'oposició sí que tenia informació sobre aquest abocament de gasoil, que en qualsevol cas l'Agència Catalana de Residus va informar a l'Ajuntament que l'Ajuntament no havia de prendre cap mesura i simplement doncs, va entrar per registre la escrita en termes informatius perquè l'Ajuntament tingués coneixement de que s'estava portant a terme, i que en qualsevol cas la descontaminació ja era del 90% i no repercuteix a la salut de les persones, una afirmació que segons Armand Paco Miquel Forns va fer en aquella roda de premsa que podia repercutir la salut de les persones, i Armand Paco va voler desmentir categòricament el fet que aquest abocament repercutís a la salut de les persones.
O sigui que Armand Paco en qualsevol cas el que li va retreure Convergència i Unió és que si consideraven que aquests fets eren tan greus que aleshores ho haguessin pogut posar de manifest a l'equip de govern i per tant s'hagués pogut trobar una solució ja, diguem-ne, més ràpida i consensuada per part de tothom.
Efectivament. I per últim, ja preguntes del Partit Popular. Va demanar Jorge Carretero recolzament per un projecte que es diu Projecte Arbre de l'AMPA del Maria Usó, Esquerra Republicana, que va lamentar que el dia 8, Dia Internacional de les Dones, no se'ls convidés a cap acte. Això és el que va dir Àngels Parés, i també Acció per Sitges va destacar temes diversos, entre ells la presumpta gratuïtat de la Renfe, que s'hauria acabat ahir, segons deia Andreu Bosch, cosa que va ser contestada per l'alcalde ahir. Teòricament el tren continuava sent gratuït. I per últim, uns veïns de les botigues que un representant va llegir una carta en contra de la construcció d'un pont a la Riera de Vallbona. L'alcalde va demanar el telèfon d'aquest senyor doncs, per posar-se en contacte amb ell i per parlar del tema.
Joan, gràcies.
Gràcies, Vicenç.
Demà segurament, potser demà o passat demà, escoltarem el discurs del Dia Internacional de les Dones. Que passin un molt bon dia. Fins demà. Adéu-siau.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.